Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 23 de desembre. D'aquí a poc més de 24 hores, moltes famílies es tornaran a reunir després de 2 anys sense poder compartir una taula de Nadal plegats. També n'hi ha d'altres que no es trobaran fins al dinar del 25 o potser fins Sant Esteve. Això ja sabeu que a cada casa va com va. El que és cert és que són dies que qui més qui menys viu amb una certa il·lusió, encara que només sigui perquè és festa i perquè el menjar en general és més bo que la resta de l'any. Són dies de corredisses, d'anar amunt i avall, de digestions complicades, de molta feina per alguns, sobretot i malauradament encara per algunes, dies també d'alegries i, esclar, de nostàlgia, perquè les famílies canvien, creixen, se separen. Per una banda, es van fent grans i, per l'altra, petites. A mesura que creixem, també toca acceptar que el Nadal no serà sempre com l'hem viscut de petits i que, per molt que ens costi acceptar-ho, és inevitable fer recompte de les baixes, d'aquells que hi eren i que aquest any, o que ja fa uns quants anys, trobem a faltar taula. Abans hem parlat d'alegria, però a molta gent aquestes dates també generen tristesa, sobretot aquelles cases on les baixes superen les persones que hi ha assegudes a taula i on els records ocupen més espai que el futur. Però la vida, en definitiva, és això. Per molt que enyorem l'alegria, la màgia d'altres èpoques, la família que no hi és, hi ha molts Nadals possibles. I també hi ha una part que ens toca d'acceptació. Potser ja no hi ha àpats amb 25 persones a taula a casa als avis, però n'hi ha amb més canalla petita, amb parelles noves o en cases diferents. 24 hores només perquè torni tot aquest rebombori i pels qui no els agraden gens aquestes festes, tranquils, que només són 72 hores i després tot torna a la normalitat, com a mínim fins l'any que ve. Ara passen 2 minuts de 8:45 abans de sopar o de saber que... Doncs precisament que encarem el cap de setmana de Nadal i de Sant Esteve marcat per les altes temperatures, clarament per sobre del que tocarien aquestes dates. De fet, avui ja hem tingut alguns rècords per un mes de desembre amb termòmetres que han superat, atenció, els 24 graus. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí. Per exemple, els 24,3 de temperatura màxima, la més alta del dia, a Cunit, al Baix Penedès. Però també tenim altres rècords com els 23,8, pràcticament 24, a Constantí, al Tarragonès, a Prat de Llobregat, també 23,4, 23,3 a Tarragona, ciutat, a Barcelona, al centre de la ciutat, una màxima de 23 graus, superant els 22,1 del 30 de desembre del 99. De fet, estem tenint temperatures avui més altes que les que vam l'any passat per acabar l'any. Recordem, l'any passat, els últims dies de l'any, també algunes temperatures que van arribar als 21-22 graus, però és que en el cas d'avui parlem de màximes de 23-24 a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. A la resta del país no se l'han filat tant, però en molts casos ens hem acostat o hem arribat als 20 graus i també, com va passar ahir, tenim una excepció, una capital de comarca, Tremp, Pallars Jussà, on ha sigut un dia fred, amb una màxima de només 8 graus.
Això pel que fa al dia d'avui, Abel, però per Nadal i Sant Esteve el podrem celebrar amb màniga curta o què?
Doncs a gran part de Catalunya sí, perquè al centre del dia les temperatures, si potser és cert que no s'enfilaran tant com avui, potser aquests 22, 23, 24 d'avui en algunes comarques no els tindrem, però sí que els 18, 20, 21 graus seran freqüents a la costa, al prelitoral i també en comarques més interiors, cap a les valls del Pirineu no tant, però podem acostar-nos als 15 graus. I tenim... una excepció, que és cap al Pla de Lleida. Aquestes temperatures més fredes que hem tingut avui, per exemple, cap a la Conca de Tremp, ahir també les vam tenir, no tan baixes, però a la comarca d'Osona, avui no, avui de la Plana de Vic, han passat dels 15 graus. Però bé, es pot mantenir l'ambient fred en alguns sectors de Ponent, cap a la Conca de Tremp, però també demà, també diumenge, dia Nadal i Sant Esteve, hi pot haver algunes zones baixes del Pla de Lleida, Segrià, sud de la Noguera, Pla d'Urgell, alguns sectors de l'Urgell o de les Garrigues, on allà l'ambient es mantingui fred tot el dia per sota dels 10 graus, a diferència del que ha passat avui. Però en conjunt, un cap de setmana de nits poc fredes i ambient suau al centre del dia, pels que vagin a esquiar, per exemple, doncs al Pirineu, ambient bàsicament assolellat. I diumenge, cap a les comarques de Girona, fins i tot les temperatures poden disparar-se més, pujar més que avui o que demà.
Doncs ja ho sabeu, en general, que no cal que us abrigueu gaire per aquest Nadal. Gràcies, Abel. D'aquí una estona actualitzem la informació per aquest cap de setmana.
Fins ara. Després.
Avui sí, Joan Manel Serrat s'acomiada definitivament dels escenaris.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll.
Després de 60 anys, el noi del Poble Sec, que farà l'últim concert de la seva carrera d'aquí a uns minuts al Palau Sant Jordi, serà la culminació a una trajectòria brillant i que Serrat tancarà amb l'últim d'aquests tres concerts que ha fet aquesta setmana a Barcelona. Anem en directe fins al Palau Sant Jordi amb la Maria Cusó. Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, aquí al Sant Jordi es respira quelcom d'històric, eh? Aquest últim concert de Joan Manel Serrat es nota a l'ambient i mostra que és una cita única, que avui entre les 15.100 persones compliran al Palau hi ha, entre d'altres, el president espanyol, Pedro Sánchez, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tot de personalitats i també, qui no podia faltar, els fans, el públic de Serrat que porta més de quasi 60 anys seguint la seva trajectòria i que avui, evidentment, no podien faltar la cita. De fet, recordem que el d'avui és el primer concert que es va anunciar de la gira de comiat a Barcelona i les entrades van volar i es van esgotar en qüestió d'hores. Molts són de Barcelona, alguns venen de més lluny, per exemple, de Mallorca, però tots explicaven al RAC1 abans d'entrar que el que tenen és ganes de viure una nit única.
El Serrat persegueixo de tota la vida i què espero del concert d'avui, que m'emocioni com m'emociona cada vegada que sento una cançó seva.
El segueix des de que va començar, quan tenia 20 anys, i m'agrada perquè he crescut amb ell.
De tota la vida i emoció.
Sí, de tota la vida. Desde que era pequeño lo sigo y es muy emocionante venir hoy a su despedida.
El concert comença a les 9 i s'espera, com amb les altres dues cites que ha tingut aquí a Barcelona, que hi hagi un recull dels millors temes de la seva trajectòria, molts d'ells en català. Segurament no hi faltaran La Tieta, Pare, Cançó de Bressol o Cantares. I per cert, deixeu-me recordar que aquest concert d'avui es podrà seguir a TV3 després del TN una mica, amb una mica de diferit, eh? Una hora més tard que comenci, a partir de les 10 es podrà seguir a TV3.
Perfecte, Maria, doncs a punt de començar, com dèiem, l'últim dels últims concerts de Joan Manel Serrat després de gairebé 60 anys de trajectòria. Gràcies, Maria, parlem després.
Fins ara.
Fins ara. Ara passen 7 minuts de 9:15, seguim amb més temes. El 25 i 26 de gener seran uns dies complicats als serveis públics. S'ha convocat una nova vaga de metges i de professors que coincidirà, volíem dir una vaga de mestres i de professors que coincidirà, ara sí, amb la de metges. Anem a pams perquè el Sindicat Majoritari d'Educació, USTEC, ha convocat una aturada que afectarà tots els centres educatius de primària i de secundària. USTEC, que denuncia que el departament no ha aportat una proposta significativa a les negociacions i el departament li ha agafat per sorpresa. Maria Costa.
Quan al setembre els sindicats d'educació van signar l'acord per posar pau, ja van avisar que si en els propers mesos no es negociaven la resta de retallades, tornarien al carrer. Ara, USTEC, aquest cop ho fa sense anar acompanyat de la resta de sindicats, ha tornat a convocar la vaga. Considera que durant aquests 4 mesos el Departament d'Educació no ha fet prou. Ho denuncia la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
El que estem reivindicant és que els serveis públics, els dos pilars de la societat, tinguin una prioritat en els pressupostos i una prioritat en les polítiques que se gestionen des dels nostres governs.
Però el departament assegura que les mobilitzacions no tenen cap mena de sentit, ho diu la directora general de professorat, Dolors Cullell.
La ciutadania no ho entendrà perquè acabem de signar fa molt poc un acord històric amb tots els sindicats, perquè estem encara negociant i estem a punt d'assolir nous acords i perquè hem creat un clima de relació institucional amb els sindicats des del setembre, que és un bon clima.
El sindicat reclama que redueixin 2 hores lectives als més grans de 55 anys, un pacte d'estabilitat pels interins i que recuperi el complement salarial als 6 anys.
Com dèiem, la vaga de mestres que coincidirà amb la de metges, la protesta fa un mes que es va anunciar, però ha estat avui que Metges de Catalunya l'ha registrat formalment. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, lamenta que les propostes del Departament de Salut són insuficients.
Fa un mes que vam anunciar aquesta convocatòria. En aquest mes no hem passat de tenir més que algun contacte informal amb representants de l'administració. I en cap cas, les propostes plantejades a les taules de negociació laboral són suficients per ni revertir la situació crítica del sistema, ni atraure i retenir el talent mèdic imprescindible per millorar l'atenció a la ciutadania.
Això tot i que la resta de sindicats del sector han signat avui un preacord amb Salut i les patronals per apujar sous i també el preu de les guàrdies a la sanitat concertada. Representen la majoria de treballadors dels hospitals, uns 70.000. A grans trets, el nou conveni intenta equiparar les seves condicions laborals amb les dels treballadors de l'ICS, Laia Colomer.
Segons l'acord pel nou conveni del Siscat, l'any que ve s'apujarà un 3,5% el sou dels treballadors. També augmentarà un 25% el preu que es paguen les guàrdies i entre un 5 i un 25% els festius i els caps de setmana. A més, s'apujarà de categoria els infermers, que majoritàriament cobraran uns 2.400 euros més anuals de sou base. I també recuperen les retribucions per objectius, que amb les retallades havien desaparegut. Per pagar tot això, el Departament de Salut destinarà uns 460 milions d'euros més l'any que ve. El conseller de Salut, Benel Balcells, qualifica l'acord històric.
Estem molt satisfets perquè aplega a 70.000 treballadores i treballadors del sistema, perquè és un preacord que està en la línia del que des del departament impulsem, que és l'harmonització dels convenis col·lectius a la sanitat pública de Catalunya.
El preacord l'han signat 13 dels 15 delegats sindicals de la sanitat concertada. Són Comissions Obreres, la UGT i el sindicat majoritari d'infermeria, SATSE. Tots tres, però, asseguren que aquest nou conveni és un punt de partida i que cal seguir negociant noves millores.
4 minuts per 3 quarts de 9. A les portes de Nadal i Sant Esteve, els productes que més es compren per aquestes dates s'han encarit un 8%. Ho denuncia l'organització de consumidors LOCUC. El més pujat d'aquestes festes és el marisc i el peix, Pep Tormos.
Sobretot les cloïsses, un 44%, els percebes, un 33%, el besuc, un 20% i el lluç, que ha pujat un 12% l'últim mes. Els preus dels productes nadalencs han augmentat de mitjana un 8% al desembre i respecte al desembre de l'any passat, més d'un 4%. A tot això, 5 dels 16 productes que l'OCU analitza cada Nadal estan al seu preu més alt des del 2015, per exemple, el gall dindi o les cloïsses.
Aprofitant que arriben les festes, avui en temps de tertúlia parlarem de compres nadalenques. Entrevistarem la directora del Kids Cluster, una organització de més de 80 empreses del sector infantil i familiar, per saber com estan en la campanya i quin és el producte estrella d'aquestes dates. I a tot això, avui hem sabut que l'economia espanyola es va tancar entre el juliol i el setembre.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El PIB, de fet, només va créixer una dècima, mentre que el segon trimestre venia de pujar un 1,9%.
L'INE ha publicat avui les dades definitives. Es temia que el tercer trimestre el PIB ja pogués ser negatiu. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, assegura, però, que amb aquesta dada l'economia espanyola ja ha assolit el creixement del 4,4% que la Moncloa preveia pel conjunt de l'any.
Los datos conocidos hoy del Producto Interior Bruto durante los tres primeros trimestres del año apuntan a un crecimiento claramente superior a lo previsto por el Gobierno y por el resto de organismos y analistas. La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien incluso en un contexto internacional tan complejo.
Alguns organismes, però, preveuen que el quart trimestre i el primer del 2023 registrin tots dos valors negatius i l'economia espanyola entri en una recessió tècnica.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Més coses, la tragèdia de Melilla, en què van morir 23 immigrants, quedarà impune. La fiscalia ha decidit arxivar la investigació. Segons el fiscal, no hi ha indicis de delicte per part de la Guàrdia Civil i de les forces de seguretat de l'Estat. Això, tot i que en el mateix escrit explica que alguns agents van llançar pedres als immigrants.
Considera que aquests llançaments poden ser una falta disciplinària i per això ho ha traslladat a la Guàrdia Civil, però tanca la via penal. Segons el fiscal, l'actuació va ser correcta i proporcionada. Es fa seva la versió del govern espanyol, que va passar bàsicament en territori marroquí, i passa de puntetes sobre el fet que alguns migrants els retornessin al país africà sense permetre'ls demanar asil. Tot plegat ha indignat les entitats pro drets humans, que veuen claríssim que hi va haver delictes directes i indirectes. El portaveu d'Irídia, Andrés García Berrio, se'n fa creus en declaració a RAC1.
L'exemple de la resolució en la que s'indica que alguna gent hauria llançat alguna pedra i que això ho porta a la Guàrdia Civil per la via disciplinària, mostra el taranà d'aquesta resolució. Que un agent de policia llanci una pedra a un ciutadà és delicte.
Les investigacions independents i les del govern espanyol són contradictòries tant en el lloc on van passar els fets, si espanyol o marroquí, com en la xifra de víctimes, que algunes organitzacions eleven a 37 persones.
Esquerra Republicana no entén com la Fiscalia no veu delicte en l'actuació de la policia. La diputada del Congrés, Maria Dantas, reivindica que hi ha proves evidents de vulneracions de drets humans. Demana evitar que es torni a repetir.
Hi ha persones mortes, hi ha persones desaparegudes, hi ha les famílies d'aquestes persones que mereixen ser escoltades. No volem un Tarajal 2, no volem impunitat. Les vides migrants importen, les vides negres importen. Volem justícia, volem reparació, volem garanties de no repetició.
I també diu que tant el Defensor del Poble com entitats i grups parlamentaris de diferent color polític han denunciat també aquesta situació. Encara a Madrid, el BOE ja publica des d'avui la reforma del Codi Penal amb la derogació del delicte de sedició i els canvis en la malversació de fons públics. Entrarà en vigor d'aquí a 20 dies, per tant, el 12 de gener. Això sí, els tribunals tornaran a ser els qui tindran l'última paraula, i és que hi ha recursos anunciats tant al Constitucional com al Suprem. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el Suprem perquè Vox hi ha presentat una querella aquest migdia, i el Constitucional perquè hi ha anuncis de recursos tant de Vox com també del Partit Popular. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern espanyol d'actuar en populisme per situar la votació de la sedició durant el sorteig de la Loteria de Nadal, això va ser ahir, i diu que l'Estat es despulla davant l'independentisme, que això no havia passat mai en 200 anys. Ho equipara el procés.
Y las acusaciones hacia el Tribunal Constitucional es mero populismo. Y recuerda mucho al procés cuando decía el Parlament de Catalunya que el Tribunal Constitucional no podía parar ninguna ley del Parlament de Catalunya porque el Parlament de Catalunya podía hacer lo que quisiera. Pero en un Estado de Derecho nadie puede hacer lo que quiera cuando está infringiendo la ley.
Això ho ha dit Antena 3 en una entrevista. El que queda frenat de moment és tot el debat de reforma de la llei per escollir magistrats al TC, els que bloquegen el CGPJ. L'anunciada reforma legal de PSOE i Podem encara no s'ha presentat i, per tant, haurem d'esperar fins després de Nadal.
Mentrestant, des de Catalunya, el govern no descarta encara que hi hagi una nova reunió de la taula de diàleg abans d'acabar l'any, en els propers 8 dies. Des del Palau de la Generalitat rebaten el missatge que ell llançava a la Moncloa, que donen per fet que aquest espai no es tornarà a convocar fins passades les eleccions municipals del mes de maig. Marc Martínez Amat.
Un compromís és un compromís, tot i que l'acord per la desjudicialització del conflicte té resultats palpables. Avui mateix el BOE, que publica la supressió de la sedició i la reforma de la malversació, des del govern recorden que el juliol la Moncloa es va comprometre que la taula es reuniria abans d'acabar l'any i ara tocaria. L'entorn de Pere Aragonès diu que faran servir tota la força democràtica perquè la taula continuï avançant. De fet, a l'agenda de Pedro Sánchez hi ha reformes, com la llei Mordassa o les pensions, encarades a l'any que ve, que necessiten el suport d'Esquerra. I també asseguren que, tot i que no es facin reunions públiques, la negociació entre tots dos governs no s'atura. Recorden també que no és el primer cop que la taula es convoca en 24 hores. Per això no es creuen el missatge que llançava ahir la Moncloa xutant la pilota endavant. Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, el govern és optimista i preveu que l'acord arribi en els propers dies o a tot estirar en dues o tres setmanes, per tant, a l'inici de l'any. No veuen impossible un acord a quatre bandes, amb quatre partits, per tant, sumant a Esquerra, els Comuns, el PSC i Junts, perquè asseguren que cap grup no ha demanat exclusivitat ni ha posat vetos creuats.
Doncs bé, els Comuns que pressionen el govern i el PSOE perquè vagin per feina i tanquin un acord pels pressupostos de la Generalitat després del pacte a l'Ajuntament de Barcelona. Avui Ada Colau ha tirat endavant els últims comptes del seu mandat gràcies a l'abstenció d'Esquerra. L'alcaldessa espera que la bona sintonia a la ciutat es traslladi també al Parlament. Els republicans, però, desvinculen aquestes negociacions i justifiquen el vot a Barcelona per responsabilitat, Edgar Sapinya.
Just abans de la votació, l'alcaldessa Colau ha agafat la paraula per agrair el suport d'Esquerra i animar a totes les parts també a entendre's al Parlament.
Jo, com a alcaldessa de Barcelona, espero que la bona notícia de que hi hagin pressupostos a l'Estat i que n'hi hagin a Barcelona animi també a que hi hagin pressupostos a Catalunya, perquè crec que serà bo per tothom, també per la ciutat de Barcelona.
El socialista i primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha aprofitat el seu torn per reivindicar l'estabilitat que ha tingut el govern. El republicà Ernest Maragall, però, espera que els comptes els hereti un nou govern amb ell al capdavant.
Durant aquests 4 anys hem aconseguit aprovar pressupostos, cosa que no passava des de feia 2 mandats, 4 pressupostos consecutius. Ho hem fet prioritàriament amb el grup d'Esquerra Republicana, però també amb el vot, en moltes ocasions positiva, de pràcticament tots els grups de l'oposició, excepte en el cas de Ciutadans.
Es tracta d'un pressupost de transició, de gestió, que a partir del juny serà assumit per un nou govern.
La resta de partits s'han oposat als comptes. Junts els ha rebutjat, perfilant-se com l'alternativa, diuen, al tripartit dels Republicans, Comuns i Socialistes.
Això a Barcelona. A Girona, en canvi, l'Ajuntament ha acabat prorrogant el pressupost per l'escenari d'incertesa econòmica. El govern municipal no veu clar fer uns comptes pel 2023 amb uns números, diuen, que poden anar canviant. I encara sobre pressupostos, atenció al que ha passat avui al Parlament de Castella i Lleó.
Comienza la votación.
Presidente, señor presidente, es evidente que en la formulación de la solicitud de votación ha habido... Es evidente que en la formulación de la votación ha habido un error o al menos un malentendido y por lo tanto solicitaríamos la repetición de la votación.
És el moment en què el PP i Vox, que governen junts, recordem, a la comunitat, s'equivocaven a l'hora de votar els seus primers pressupostos. Han tombat per error la rebaixa d'impostos que havien anunciat.
D'aquesta manera, els comptes han tirat endavant, però sense la llei financera, la que recull els tributs autonòmics. L'aprovació dels pressupostos s'ha fet enmig d'una gran esbroncada i fins i tot el ple s'ha hagut de suspendre durant més d'una hora. El PP i Vox, doncs, han tombat el seu propi projecte que incluïa la rebaixa fiscal.
10 minuts per les 9, el govern amplia els descomptes a l'autopista C-16 al Bages. Passaran del 70 al 80% pels cotxes que facin tot el trajecte de carretera venint de Sant Vicenç de Castellet i del 40 al 60% pels que s'incorporin més tard a aquesta via.
De moment, l'entrada en vigor d'aquesta ampliació dels descomptes encara no té data. El conseller de Territori, Juli Fernández, diu però que volen que la via guanyi usuaris.
Busquem que el màxim de gent ho faci servir, és a dir, que el màxim de gent es registri, que el màxim de gent conegui que hi ha aquesta bonificació en les hores punta perquè s'utilitzi, perquè l'objectiu és que millori encara més la utilització d'aquestes solucions per la mobilitat, que creiem que són més segures i són millors, i per això el govern de la Generalitat fa aquest esforç, diguéssim.
Fernández també ha confirmat que es manté la gratuïtat d'aquesta autopista pels conductors que entren al peatge de Sant Vicenç Castellvell cap al nord i a l'inrevés. Les 24 hores del dia, de dilluns a divendres, feiners. El canvi, però, és que a partir del 2 de gener ja no necessitaran el teletac per beneficiar-se d'aquesta bonificació del 100%, caldrà registrar la matrícula al web i les barreres s'aixecaran amb el lector de matrícula.
A París, la fiscalia apunta a motivacions racistes al tiroteig d'aquest migdia que ha deixat 3 morts i 3 ferits. La policia ha detingut l'home que té antecedents i que ha atacat un centre cultural de la comunitat kurda.
Es tractaria d'un home de 69 anys. L'estan investigant per assassinat, homicidi voluntari i violència agreujada. L'atacant també ha disparat dins d'una perruqueria i d'un restaurant. A banda dels 3 morts, un dels 3 ferits està en estat crític. L'alcaldessa de la ciutat, Ana Hidalgo, no ha fet cap declaració pública, però sí que ha condemnat l'atac i ha demanat respecte per la població kurda a través d'una piulada.
De tornada cap aquí, segona denúncia contra el periodista Saúl Gordillo per agressió sexual. Igual que la primera, la víctima és una treballadora del diari que dirigeix el principal i hauria passat la mateixa nit del sopar d'empresa.
La SER ha avançat aquesta segona denúncia. De fet, des que es va presentar la primera, corria la brama d'un segon cas i la víctima finalment va fer el pas ahir. De fet, va posar la denúncia unes hores després que Gordillo declarés pel primer cas. En la seva declaració ahir a comissaria, Gordillo va negar les acusacions i també hauria explicat als investigadors que havia begut molt. Ara, probablement, els investigadors el citaran perquè torni a declarar. Tots dos casos es remunten la nit del 1 de desembre. Després del sopar d'empresa, alguns dels treballadors van acabar a la sala Apolo, on hauria fet les agressions.
Doncs bé, el Col·legi de Periodistes i el Consell de la Informació, que condemnen qualsevol tipus d'assetjament a les periodistes i també ofereixen suport a les dones. Precisament aquesta setmana, la Junta del Col·legi de Periodistes ja va aprovar la creació d'un punt lila. Es posarà en marxa les properes setmanes i l'objectiu és rebre denúncies i assessorar les persones que es trobin en aquesta situació. També s'actualitzaran les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista que el col·legi ha impulsat conjuntament amb les principals institucions que tenen responsabilitat en aquesta matèria. I també per agressió sexual, els Mossos han detingut un infermer de l'Hospital Plató de Barcelona. L'acusen de violar una pacient de 77 anys.
El centre ja va apartar cautelarment el treballador quan va saber que l'havien denunciat i ara la policia l'ha detingut. Demà el portarà endavant del jutge. L'arrestat té 33 anys i no tenia antecedents.
Encara en successos, nou cop contra el tràfic de marihuana a Catalunya, els Mossos i la policia espanyola han desmantellat un grup que plantava aquí la droga i que la venia a la resta d'Europa, i quan s'hi van acostar els van rebre a trets.
L'organització treballava a les comarques de Girona, concretament a Vidreres i Lloret de Mar, i els van trobar més de 4.000 plantes en 7 plantacions diferents. Un dels 11 detinguts és el presumpte líder del grup, i és justament ell qui va disparar amb un revòlver als policies quan van entrar a casa seva. També li van trobar una escopeta de canó retallat preparada per fer servir. Es tracta d'un cas paradigmàtic del per què han crescut tant les plantacions de marihuana a Catalunya. Durant un any, els investigadors han comprovat com la droga es cultivava aquí i es venia després a França, Alemanya o Polònia, on val el triple.
I a Barcelona, polèmica per l'actuació de la Guàrdia Urbana en un autobús.
Puta policia, hostia! ¿Por qué tiras el móvil, eh? No, 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 no.
És el moment en què obliguen a baixar del bus a dos passatgers que anaven sense bitllet, però la situació va anar pujant de tensió i un dels tres agents va llançar a terra el mòbil d'un jove que ho estava enregistrant.
Al final va desencadenar en un enfrontament directe amb diversos passatgers més, i els agents van acabar expulsant de l'autobús el noi que només estava gravant amb el mòbil. Ara, la Guàrdia Urbana de Barcelona ho està investigant.
La votació per escollir el neologisme del 2022 ja té guanyador. És birra, una paraula que fa temps que es fa servir i que ara serà candidata a incorporar-se al Diccionari de la Llengua Catalana.
El sinònim de la cervesa ha aconseguit el 33% dels vots i ha quedat al davant de salut mental i tuti, la paraula que es fa servir al paraulògic per designar les paraules que fan servir totes les lletres proposades. L'Observatori de Neologia i l'Institut d'Estudis Catalans també havien proposat com a finalistes metavers, poliamor, micromobilitat, nanosatèl·lit, revictimització, submissió química i violència vicària. En les votacions han participat 14.000 persones, 5.000 més que el 2021, en què es va imposar, recordem, negacionisme.
I a les portes d'aquestes festes, avui, un any més, ha estat Nadal al món.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al món.
Com marca la tradició, el món a RAC1, que ha congregat els oients al Palau de la Música en la primera edició del programa sense restriccions després de 2 anys de pandèmia. Ho recordava Jordi Basté tot just començar.
Avui hem de dir que gràcies a la complicitat dels oients d'aquesta emissora podríem haver omplert 3, 4, 5 Palaus de la Música, perquè efectivament en minuts cada dia heu volgut compartir amb nosaltres allò que s'anomena la màgia de la ràdio o allò que s'anomena la comunicació, que per això vam parir aquest invent magnífic de la ràdio, per això des de fa més de 20 anys aquesta ràdio RAC1 ho vol compartir amb vosaltres, i des de fa 16 vol fer aquest especial de Nadal i que sigui per molts anys.
Un programa especial de més de 3 hores que ha tingut la participació de tots els equips de RAC1 i les actuacions de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Que s'ha posat el públic a la butxaca amb aquest medley de les sintonies de RAC1 i que ha acompanyat alguns dels artistes que han participat a l'Es Nadal al Món, com per exemple els Amics de les Arts.
Aprofitant que són les 10, Dani, i amb l'orquestra endavant, sisplau. Els Amics de les Arts.
De vides llunyanes que ens... També han acompanyat els Catarres. Tu tens diamants dels ulls, el mapa dels meus astres. O els lleidatans Selva Nua. Anunciar un eclipsi a mitja nit. Un any més és Nadal al món, que ha combinat la tendresa de les festes amb l'humor també més escabellat.
L'equip d'informatius ha deixat la seriositat de banda durant una estona i ha fet un resum de l'any a ritme de Lil Dami.
Els d'Islàndia, amb l'Alberto Mal capdavant, també han fet un homenatge a la ràdio amb una cançó. Han recopilat algunes de les paraules i expressions que ens deixa aquest 2022.
Invasió.
Inflació.
Separació.
Sedició.
Malversació.
Submissió. química.
Cultura de la violació.
I des del territori del cap de setmana, Xavi Bundó i l'equip del Via Lliure han convocat el mossèn Òscar Nin, que ha fet una homilia molt particular.
A veure, que soni la música de l'embalat, sisplau. Està a punt de sortir. Aixequeu-vos, aixequeu-vos, aixequeu-vos. Ara, ara. Ja ve
Òscar Andreu i Òscar Dalmau, que han aparegut al Palau acompanyats dels personatges de la competència.
Hola, hola, un, dos, provant.
No va.
Robant.
No va. Ara sí que va.
Sí que va.
Bé, bon dia a tothom, eh?
Bon dia.
Bon dia, Òscar Andreu.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Molt contents de poder venir al Palau de la Música i sense pagar.
Bueno, el mateix que va dir Fèlix Millet quan va casar aquí la filla, li va sortir gratis, eh?
Toni Clapés també ha pujat acompanyat a l'escenari amb el Marcelí Virgili, el senyor Recasens i un convidat especial, el flautista Fran Fontrodona.
A veure, ja. Caureu de cul.
En fi, com marca la tradició, la redacció d'Esports, que s'ha posat també el públic a la butxaca, aquest cop ha entonat un dels temes més sonats dels últims dies.
Pagé! No!
I un altre dels clàssics des Nadal al món és Àngel Llàcer, que un any més s'ha acompanyat de Manu Guix per interpretar El petit príncep.
I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep.
Tot plegat, acabat amb un gran final de festa a càrrec de Siderland, un dels concursants d'aquest any del Benidorm Fest.
Només vull amor.
La festa ha acabat amb bona part de la redacció de RAC1 dalt de l'escenari i també amb la foto final de família.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquest espai.
Ja t'has recuperat, Ballera, de l'actuació d'aquest matí?
Sí, tinc veu. Sí,
eh?
Sí. Però he desafinat una mica, això també ho he d'admetre.
Això ve inclòs ja en aquesta actuació de cada any. En fi, repàs els esports. Avui amb notícia d'última hora, perquè el Tribunal Administratiu de l'Esport ha denegat la suspensió catalana a Robert Lewandowski. Això vol dir que el polonès haurà de complir amb 3 partits de sanció de forma imminent a la Lliga.
Sí, el Barça havia demanat la cautelar per tal que el davanter pogués jugar, per exemple, el derbi del 31 de desembre contra l'Espanyol, però fa pocs minuts hem sabut que el TAT li ha denegat. Per tant, Lewandowski es perdrà els partits de Lliga contra l'Espanyol i el Getafe al Camp Nou i també el de l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. En canvi, el davanter sí que podrà jugar la Supercopa d'Espanya i la ronda de setzens de final de la Copa del Rei.
Precisament a la Copa, el rival del Barça serà l'Intercity de Primera Federació.
L'eliminatòria jugarà a Alacant el dimecres 4 de gener a partir de les 9 de la nit. L'Intercity juga habitualment els seus partits a l'estadi Antonio Solana, amb capacitat per només 4.000 espectadors. El seu president, Salvador Martí, vol traslladar l'eliminatòria al Rico Pérez, l'estadi de l'Hércules, per aplegar gairebé 30.000 persones.
Hablaremos con la propiedad, hablaremos con el IVF, hablaremos con el Hércules, y si podíamos jugar en el Rico Pérez, creo que sería bueno para toda la ciudad.
L'Intercity, per cert, es va enfrontar al filial del Barça el passat 3 de desembre a Alacant. El resultat va ser d'empat a 0.
Mentrestant, l'Espanyol se les veurà amb el Celta en l'única eliminatòria entre equips de primera divisió.
Serà el dimarts 3 de gener a les 7 de la tarda i al RCDE Stadium. A més, el Nàstic jugarà contra l'Osasuna al nou estadi de Tarragona en un horari conflictiu. Li ha tocat fer-ho el divendres 5 de gener a les 6 de la tarda, en plena cavalcada de Reis. De moment, el club grana ha evitat pronunciar-se sobre el cas. La resta d'eliminatòries es jugaran també entre el 3 i el 5 de gener. Destaquen, per exemple, l'Oviedo Atlètic de Madrid, la Nucía València, a Eivissa Illes Pitiuses Betis i Linares Sevilla.
I a aquesta hora també tenim bàsquet en directe.
Sí, a l'Eurolliga masculina, el Barça està disputant el seu partit de la 15a jornada a la pista del València. De moment, partit molt igualat. Al segon quart, l'equip de Saras perd de 2 punts. València 28, Barça 26. Aquest València-Barça el podeu seguir en directe a través de l'app i el web RAC+1. I també en joc el pavelló Palau Sa Costa de Girona, el duel català de la Lliga Femenina entre l'Uni Girona i el Cadí i la Seu. A l'inici de la segona part, de moment, 1:35, Cadí 39.
Hi ha alguna cosa més, Gerard?
Sí, que ha mort Chechu Rojo, llegenda de l'Atlètic Club de Bilbao. Als 75 anys, Rojo va jugar 541 partits durant 17 temporades amb l'Atlètic Club i va marcar 68 gols. I a més, també va ser entrenador de la Unió Esportiva Lleida, entre d'altres equips.
Que vagi molt bé. Gràcies, Gerard. Bona, bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Abel Caral, bona nit de nou.
Bona nit.
Un cap de setmana que s'han de repetir o no aquestes temperatures que hem tingut avui tan altes?
Mira, potser tan altes com avui, si més no a les comarques de la costa i el prelitoral central o del sud del país, no, però bé, tant demà com diumenge com fins i tot dilluns, molts sectors això de la costa i del prelitoral podrem tenir temperatures de 19, 20, 21, 22 graus. De fet, diumenge a les comarques de Girona fins i tot farà una mica més de caloreta que avui. A les comarques de Girona avui hem arribat als 20-21 graus, però no s'han disparat tant les temperatures. Sí que diumenge podrem sumar alguns graus en un cap de setmana, això, globalment, amb migdies molt suaus, no són les temperatures que toquen, no cal dir-ho, nits poc fredes, a muntanya també poc fred, a les valls del Pirineu migdies entorn dels 15 graus, però avui hem tingut una excepció a Tremp, amb una màxima de 8 graus, ahir també no passaven del 7, la comarca d'Osona avui sí que l'ambient ha sigut una mica més suau que ahir, però hi ha algunes zones també, per exemple, del nord de la Segarra, l'Alta Noia, que estan tenint també migdies de 12-13 graus. Hi haurà més zones de la Catalunya central, però especialment de Ponent, zones baixes del Pla Lleida, on allà hi podem tenir uns núvols baixos, algunes boires més tossudes que no acabin de marxar en tot el dia o que els hi costi, i per tant hi haurà zones de Ponent on ens podem quedar per sota dels 10 graus al migdia. Per tant, globalment sí que migdies suaus, però hi haurà algunes zones de Pla Lleida on sí que l'ambient pot ser fred tot el dia i no passar dels 10 graus, depèn de què acabin fent aquestes boires, aquests núvols baixos.
Abans que te'n vagis, Abel, donem un cop d'ull a les festes d'esquí.
La festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Com està la neu, Abel?
Doncs, no està en les millors condicions, no cal dir-ho, perquè, clar, amb aquestes temperatures, però bé, en tot cas, de neu n'hi ha per anar a gaudir d'un cap de setmana, que a més serà doncs assolellat al Pirineu, i el que dèiem, amb poc fred. A la Molina tenim fins a 35 centímetres de neu humida, a Matella fins a mig metre de neu dura, a Baqueira Baret fins a 55 centímetres també de neu dura, a Boitagull el gruix màxim és d'un metre de neu pols dura, neu humida, a Espot, amb 60 centímetres de gruix màxim, a Porta Iner fins a 70 centímetres de neu pols dura, pols dura també al Port del Comte, aquí amb 30 centímetres de gruix màxim, si anem al Ripollès, a Vall de Núria fins a 40 centímetres de neu dura primavera, a Vallter 2000, 35 centímetres de gruix màxim de neu pols, i a Tavascan, tornem cap al Pirineu Occidental, un gruix màxim de 40 centímetres de neu dura.
Em fa molta gràcia aquest pòstit que portes totes aquestes dades apuntades, perquè amb un full normal no pot ser.
Així gasto menys paper i més sostenible tot plegat.
Val. Va, Abel, fins aquí una estona.
Fins aquí, fins ara, que vagi bé.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Passen 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És divendres, 23 de desembre. Comencem aquesta hora la tertúlia prenadalenca. Avui amb l'Eulàlia Soler, politòloga i professora de la UPF. Què tal, Eulàlia?
Bona nit.
Com estàs? La Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Bona nit, Sílvia.
Bona nit.
L'Oriol Ribet, que és periodista i filòleg. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
I també el Raimon de Viejo, que és professor de ciència política a la UB i exdiputat al Congrés.
Bona nit.
Raimon, què tal? Què ens has portat, Sílvia?
Catània és a Vilafranca.
Ah, mira que
bé. Per celebrar el Nadal.
El que passa és que, si pot ser, sí, guardeu-vos-les per la pausa de publicitat O per després de la tertúlia, perquè si no pot ser que us en nuagueu, saps? I que hagueu de fer servir l'excusa
aquesta
de
que... Que no tinguem un accident aquí en directe, no?
Que se us ha quedat aquí un trosset d'ametlla...
Bueno, i que per micròfon segurament s'escoltarien coses bastant...
Sí, millor que no. Ara la Bel ens deia, aquestes realment avui si heu sortit al carrer, feia moltíssima calor.
Molta,
jo he sortit molta. Com sortiria cada un dia de desembre normal, no?, amb la jaqueta... I, ostres, m'he posat a caminar i dic, què fas amb aquesta
jaqueta cruixuda? Màniga curta, avui.
Ens ha dit que el dia de Nadal i Sant Esteve no farà tanta calor com avui, però no sé si recordeu algun Nadal amb màniga curta, que es pogués anar amb màniga curta.
No.
Jo recordo el de l'any passat, però, perquè com que estàvem en plena sisena, cinquena, una de Covid,
sí,
van recomanar que fessin els grups bombolla, no me'n recordo si eren de 6 o de 7.
Van
però,
dilar, no?
Va, però, jo que sóc obsessionada amb la Covid, amb finestres obertes. Mm. I jo recordo que tant a casa de la família del meu marit com a casa meva vam fer el Nadal, el sopar del 24, també el vam fer amb finestres obertes,
sí,
i no feia fred.
S'estava bé.
Per tant, l'any passat jo crec que molt, molt distant de temperatures no estàvem,
Bueno, però tant com avui...
No, tant com avui
no. Jo avui m'he passat allò que vas de compres d'última hora, no sé què, jo he fet unes carreres per Barcelona, que n'hi do, tu.
21 graus marcava al migdia, almenys a Vilafranca, estàvem al 21-22,
Mira, em diu la Bel ara, que diu, com a precedent recent, l'any passat vam acabar l'any amb màximes de 20-22 graus. Per tant, que també vam tenir
una mica similar,
un Nadal càlic. Tu deies que sí, que recordaves altres Nadals, Oriol.
I de petit o fins i tot de jovenet recordo Nadals calorosos. Jo crec que és bastant més habitual del que em sembla, això.
Sí,
Saps que la memòria és curta. Ara comença el fred al gener, al febrer, al març, però ara encara aquesta època passa.
Exacte, sí. Jo ho veig com l'Oriol. No tinc la sensació que el fred de l'any sigui ara aquesta època. Jo tinc la sensació que el gener i el febrer són molt, molt més durs.
Uh-huh.
O sigui que, bueno, però és veritat que, per exemple, a casa meva teníem bastant la tradició, jo l'he continuat ja quan em vaig emancipar, que és de comprar-te alguna cosa per posar-te el dia de Nadal, no? Alguna cosa nova de vestir.
I per Nadal res no estrena, res no val.
Res no val, exacte.
Ah, exacte. I la veritat és que llavors, amb el canvi de temperatures, a vegades això et destirota una mica els plans, diguem-ho així, però...
Has comprat un biquini. Bueno,
per sort, aquest any no sonaré el jersei, diguem-ho
així. No, i és veritat que avui els meteoròlegs de la casa, tant el Martí Oliveres com la Bel Caral, deien, és que a vegades ens vestim pensant en el calendari i no en la temperatura. I és totalment cert, perquè si avui haguéssim sapigut, tot i saber que superaríem els 20 graus, si això ens passa al maig o al setembre, segurament et poses una altra roba, però com que és desembre, dius, a veure, encara que arribem als 20 graus, no puc sortir sense jaqueta de casa,
Els que tenim gos fem un tast sempre pel matí, a primera hora, I ja tornes
ja
a casa
dit,
i vas una mica avisat.
Bueno, però... jo avui que he anat a nedar, sempre vaig molt d'hora al matí, i no agafo jaqueta, perquè, total, per anar a agafar el cotxe i anar a nedar, i he sortit amb una màniga, i eren dos, tres quarts de vuit del matí, i dic, m'he parat al carrer i dic, no fa ni gota de fred. A tres quarts del 8 del matí dic, això pinta bé avui, bueno.
Però clar, no sé si teniu la sensació que això fa una mica menys de Nadal. No sé si preferiríeu que el dia de Nadal allò, que veiessis nevar per la finestra...
Però perquè l'imaginari és el que és,
un dia ennuvolat...
És que tots aquests gifs i postals i coses de Nadal que tot el dia neva, això s'haurà d'acabar, almenys aquí no, perquè no, és que jo pensava avui que he hagut de fer una cosa...
Raro,
Sí, ja, però és que ja no, almenys nosaltres el Nadal no el podem relacionar amb neu.
No.
Ni amb avets. Que això també és una cosa que fem, que també és una mica curiosa, no? Perquè al final, vull dir que agafem tradicions de països nòrdics.
I trineus.
En fi, ara seguirem parlant de Nadal, però d'un altre àmbit, de les compres, de la feina que hi ha tots aquests dies de Nadal. També deixeu-me que faci una pausa i no patiu, que seguirem parlant de Nadal.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A Aneto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, tal com tu faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal Aneto, natural de veritat.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 2:15 de la tarda al Catalunya Opina de 8TV.
Els retrobaments, els torrons, la il·lusió dels petits, l'arbre, el pessebre i el guarniment de la casa que fas amb tanta cura i il·lusió. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes i les teves compres de Nadal superiors a 50 euros generen un xec descompte directe del 20% del valor del tiquet que podràs fer servir per les compres de Reis. Consulta les condicions i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors, 50 anys. Bones festes.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada i si t'agraden els macarrons amb queixos, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El Dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre, supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1. Vine a la Terra Alta. Vine a descobrir la bellesa dels seus racons i la qualitat dels seus productes. Recorre la comarca i et retrobaràs amb els plaers de la tradició artesanal. Mels, embotits, vins, olis, melmelades, olives, conserves de la terra i dolços. Tota la informació al web fetalaterraalta.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri,
des dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 en tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
La Caixa regala òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 €. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de sexydream.es.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
La màgia existeix. Ho sé perquè he conegut un trencabona. I que hi ha més màgia que això?
Ara, fer les compres al Corte Inglés et semblarà màgia. No hauràs d'anar carregat amb bosses. Podràs triar el punt on recollir tot el que compris. Ja empaquetat i sense cost addicional. És màgia. És Nadal. És el Corte Inglés.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Minuts d'un quart de 10 de la nit. Dèiem que avui tothom va amunt i avall, amb cares una mica estressades, ajudant també els tions i els pares Noels perquè tinguin tots els regals a punt per aquests dies. No sé si us pregunto, a casa vostra creieu que arribaran amb temps aquest any o van més estressats que altres vegades? Perquè el fet que demà sigui dissabte, potser els tions o els pares Noel han dit, mira, encara tinc temps demà i anirem una mica...
Sí, no, suant pel calor.
I els
renos i els trineus no...
Tots amb la manta, eh?
Sí, no, això del canvi climàtic no afavoreix, però bueno, sí, s'arriba, jo crec.
Moltes compres d'última hora, no?
Sí, sempre va just a la cosa. Sempre el calendari apreta, no te n'adones i ja hi ets. Sempre passa això.
Però, bueno. Clar, però això és perquè feu pare Noel. Perquè a casa meva no ve el Pare Noel, perquè jo sóc igualada.
Estàs aquí encasillat en que fem Pare Noel i no t'ho has ni preguntat.
Home, perquè si
no
ho has traçat, si ho has traçat avui... Ja, però el tio no porta tanta feina. El Pare Noel en porta més.
Jo faig el tio i els Reis.
Els d'Igualada ja sabem que els Reis Mags són els bons.
L'Eulàlia ens ha de flotar Sant Benito.
A veure, a l'Eulàlia ja no li pregunto perquè és d'Igualada i es dona per fet. Però la resta, quan arriben els regals a casa vostra? Més per Nadal o més per Reis?
Per Reis, però a casa meva el tio també és molt maco.
El tio,
és molt generós,
a casa meva és una cosa, com diu l'Eulàlia, més simbòlica, més festiva, sí, més de coses de menjar, coses de picar, que sigui unes llaminadures. No
passa,
és allò a lo grande.
No, sí, tot depèn, no? Si el tio és intel·ligent, amb les coses que poden ser aprofitables, potser les caga.
Home,
el tio
gros acaba,
per tenir, no?, més temps, no?
Lo gros és a Reis, és a dir, a la cavalgada i a tal. No?
Sí,
això,
exacte. No, perquè...
La carta l'escriuen, li donen
a vegades
les patxes,
això jo
tal,
dono,
no?,
per fet i hi ha gent com ha dit, no...
No, clar, és que això va a tradicions
Nadal,
familiars.
Perquè així,
sí, sí,
doncs pots allargar més els regals i fer-los
bueno,
servir durant més dies.
Però bueno, els nens tontos no són, eh? No. Saben que dos són millor que un.
Però jo si trio, trio Reis.
I té un punt traumàtic, perquè, clar, jo abans feia tio, però ara a casa meva el tio ja no ve. I llavors et passes. Clar, la gent ja comença a tenir regals i, clar, fins al 5 de gener a la nit jo no veig res. Jo no veig res, per tant, són dies de nervis, eh?
Sí, de petit a mi em frustrava molt perquè era Reis i classes dos dies. Un dia, si tenies el cap de setmana...
A la nostra època es començava l'endemà.
El 7,
correcte,
el dia 7.
És ara que comencem el 8 o el 9.
Amb sort, un cap de setmana, però és cert que feia una ràbia tremenda i dius, hosti, tu... Des del 24...
M'han portat la bici, no la puc provar.
I escolta, Raimundo, igual que aquí hi ha el tio, no sé si a Galícia hi ha alguna tradició especial també per aquestes festes de Nadal.
A Galícia hi ha l'apalpador, no? És com un Pare Noel, una mena de...
Com es diu?
Apalpador.
Apalpador.
I com és físicament?
Perquè porta els regals.
Però també té barba...
Sí, semblable.
Com el Rajoy, és el Rajoy.
I treballa...
Bueno, és un home, és un mig ogre, mig no se sap ben bé què, no?
Però fa por.
No té, sí, una mica por. Als nens els hi fa por, això segur.
Eh? Jo, després ho convenç amb els regals. I
el que passa és que sí, sí.
I de menjar, hi ha alguna tradició? No?
De menjar, bueno, gastronòmic, bueno, tantes com ajuntaments, vull dir. Sí. De menjar.
Home, marisc, sí, no?
Bueno,
o no, ara, o ja tot l'any esteu cansats de marisc i per Nadal una altra cosa.
No, però depèn d'on. Clar, costa, Galícia Marítima, sí, no? Però l'interior sempre ha estat molt diferent, per això. Mm-hmm. No, hi ha tradicions gastronòmiques vàries, no? I ara començaran ja després cap al Carnaval, no? L'entroido, doncs començaran les filloes, els postres a Cibar, que molts al Nadal també s'han adelantat. Canvia, varia una mica això.
En tot cas, segur que és tot potent, sempre, eh? Has dit uns noms que no sé què són, però sonen a digestió difícil,
sí,
eh?
Sí, sí, no, bueno.
Abans explicàvem que l'Organització de Consumidors, l'OCU, ha denunciat que els productes alimentaris, precisament, que més es compren per aquestes dates, s'han encarit un 8% aquest any, i el que més ha pujat és el marisc i el peix, que són dos dels productes doncs, que més es compren aquests dies. Mira, sobretot, les cloïsses han pujat un 44%, els percebes un 33%, el besuc un 20% i el lluç ha pujat un 12% durant aquest últim mes. Per tant, si volíeu comprar algun d'aquests productes, o bé prepareu la butxaca o bé trobeu un substitut per buscar una altra cosa. Com dèiem, han augmentat de mitjana els productes nadalencs un 8%, i respecte al desembre de l'any passat, més d'un 4%. Per tant, respecte a l'any passat, doncs, també hi ha hagut aquest augment. Avui, però, més enllà del menjar, aquests dies, com ara dèiem, també hi ha gent que aprofita per fer aquestes compres nadalenques, a més del tió, del Pare Noel i els Reis, doncs, que també estan molt ocupats amb les compres aquests dies. I avui volem saber si tots plegats han canviat molt d'hàbits en els últims anys i quines són les últimes tendències. Per això saludem a l'Anna López, que és directora del Kids Cluster, que és una organització que la formen més de 80 empreses del sector infantil i familiar. Senyora López, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ara ho comentàvem aquí a la tertúlia. El tió, el Pare Noel i el Rei sempre van a última hora? O aquest any van més a última hora que mai, precisament com dèiem, perquè demà és dissabte i potser han pensat que tenien més temps per poder fer aquestes últimes compres?
Bueno, jo crec que els tres tenen moltíssima feina i, per tant, jo crec que fins l'últim moment estaran treballant durament per arribar a totes les llars. Però sí que és cert que aquest any veiem aquest endarreriment en general en aquest consum, no? Segurament provocat per aquesta inflació que comentàveu a l'inici de la conversa i també per aquest efecte de Black Friday i de Cyber Monday, no? Que altera una mica aquestes compres, no?, com habitualment les feien, no? Estan impactant cada cop més en els nostres hàbits i, per tant, alteren aquest consum o aquests hàbits.
Quina és la tendència general? Fer regals més petits pel tió i el Pare Noel i els més grans per Reis, o hi ha una miqueta de tot?
Jo crec que cada cop més no podem parlar d'una sola tendència, sinó que conviuen microtendències i que, per tant, cada llar, cada família té realitats diferents, no? Si més no, tal com les enteníem o com comentava fa unes generacions anteriors. Cada cop veiem més com hi ha nous models familiars i que, per tant, veiem famílies monoparentals, monomaternals, famílies compostes, famílies inclús que no són de consanguinitat, no?, però que es defineixen elles mateixes com a família, no?, i per tant veiem aquesta redefinició de família i, per tant, això vol dir que abracem pues, tradicions a les que potser no estem tan acostumats o familiaritzats i, per tant, doncs celebrem tions, celebrem Noel, celebrem doncs, Reis i qualsevol altra també doncs, tradició, inclús d'altres cultures.
Em sabria dir què és el que més està triomfant aquest Nadal? Hi ha algun producte que destaqui especialment per sobre de la resta?
Com a tendència us diria que el que veiem aquest any és que s'està demandant més l'experiència. Experiència que passa per passar temps en família. Veiem aquestes noves generacions de pares i mares millennials que demanden passar temps en família, sobretot segurament per aquestes vides accelerades, no? Per aquest repte de la conciliació que també és una realitat i que per tant això ens porta a demandar aquests regals o aquestes experiències en les cartes de Pares Noels i de Reis. També veiem experiències educatives, no? També cada cop aquests pares busquen que aquesta experiència passi per un aprenentatge. I quelcom que també veiem que cada cop es demanda més és la sostenibilitat. Pensem més o som més conscients d'aquestes compres, busquem més aquesta compra conscient, aquesta compra sostenible i també més solidària i més inclusiva.
També li anava a preguntar si es fan encara molts regals tecnològics o ha anat baixant.
Sí, efectivament la tecnologia és quelcom imparable, és quelcom que es demanda molt, però jo crec que aquí cada cop també som més conscients, estem molt més informats, això també és algú que també defineix o que també és característic d'aquestes noves generacions, que abans de fer qualsevol demanda als Reis o al Pare Noel ens informem molt bé de què és el que demanem i que, per tant, aquesta tecnologia cada cop veiem que sí, però sobretot amb limitacions i sobretot pensada per les edats a les que volem doncs, regalar aquesta tecnologia. No? I després també veiem cada cop més els productes híbrids, és a dir, aquells productes que combinen la tecnologia però també amb recursos analògics.
També tornen regals i marques d'abans? És a dir, es porten els regals vintage?
Sí, totalment. Ara li diem vintage, però al final és recuperar aquelles marques de la nostra infantesa, no?, que ens han marcat. Que...
Com ara quines? Quins exemples hi hauria?
Veiem sobretot les figures d'acció, els productes vinculats a sagues, a sèries televisives, a pel·lícules. Aquest any també veiem molt a tot el que té a veure vinculat al futbol, efecte d'aquest mundial, no?, que fa poc que ha acabat. I una tendència també molt interessant i que, a part, representa un 25% de la quota d'aquest mercat, és la categoria de kiddles, que són aquelles joguines que estan adreçades al públic adult.
Com ha dit que es diuen?
Kiddles. Són joguines dirigides a kids, en principi, categoria de kids, però dirigides en els adults, que són qui les consumeixen i qui les gaudeixen.
I diu que representen un 25%.
Sí, és una de les dels productes, no?, de les categories de productes que veiem més que està creixent.
Aquest any el Ministeri de Consum i també la principal associació espanyola de fabricants de joguines van acordar que es prohibís la publicitat sexista, és a dir, que per exemple, doncs no es facin anuncis de nines o de cuines on només hi apareixen nenes, o anuncis de productes tecnològics o d'acció que només hi surtin nens. Tot això s'ha establert, s'ha inclòs dins del Codi Deontològic de Publicitat No Sexista, i li vull preguntar si encara costa que es facin regals no sexistes, o realment la societat cada vegada està més conscienciada també.
Jo crec que estem en un punt interessant on s'obre aquest debat i celebrem realment que el codi no és un codi nou, sinó que és una actualització del codi. Dir en aquest cas que l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguina ha fet una feina excel·lent. Des del 95 ja va fer un codi d'autoregulació i que, per tant, ha anat treballant any a any per millorar i, òbviament, per revisar tota aquesta regulació, especialment amb un públic que és molt sensible, i per tant doncs, plenament d'acord en que puguem doncs, treballar més i millor en aquest, sobre aquest públic. No? Òbviament encara hi ha molta millora a fer, però sí que és veritat que veiem que el consumidor cada cop és molt més conscient i que demanda sobretot aquest producte o aquesta experiència més genderless. Ho veiem especialment en l'àmbit de la moda, però també en molts dels productes i sobretot de la joguina, no? És a dir, que no tingui gènere.
Suposo, però, que és complicat no fer aquest canvi d'un dia per l'altre, perquè és evident que si sortíssim a fer una volta, possiblement avui encara moltes d'aquestes botigues estarien mostrant encara aquests estereotips.
Òbviament, queda molta feina per endavant i sobretot també tenir referents. Jo crec que aquí és important no només la publicitat, no només els influencers, no només els mitjans de comunicació, no només l'administració, que està fent tota aquesta tasca, no? Coordinats amb l'AFJ, amb l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines, sinó que també el consumidor de fer aquesta aposta i que, per tant, tenir referents ajuda molt a canviar, no?, aquest esbiaix de gènere que encara, malauradament, doncs, patim com a societat.
Acabo ja amb l'última pregunta. Pel que fa al tipus de productes, què es valora més? Em sabria dir si es valora més la qualitat, es valora el preu, que siguin productes de proximitat? És a dir, si s'ha de posar a la balança, ara mateix, què diria que es valora més?
Òbviament, això depèn de la realitat de cada família, no? Però en termes generals el pressupost és un dels temes que marca més, però també cada cop més veiem, com dèiem, aquesta sostenibilitat, aquesta joguina o aquesta inclusió, no?, en els productes i serveis que consumim i per tant, doncs, i aquesta part educativa, aquest aprenentatge. Jo crec que seríem com aquestes tres coses les que veiem, sobretot les tendències que hem analitzat en aquest darrer any, que veiem que estan impactant més i que aquestes generacions, no, estan redefinint en aquesta carta al Pare Noel i al Rei.
Anna López, directora de Kids Cluster, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bones festes. Ara, clar, ens deia... M'he quedat amb aquesta frase, no?, que ha dit que una de les experiències que té més demanda, un dels regals que té més demanda durant aquestes festes, és sobretot el d'experiències de passar temps en família. Us ho pregunto, sobretot els qui teniu fills, si creieu que això és una cosa que es valora cada vegada més.
Bueno, el que passa és que si per passar temps en família hem de gastar, es pot passar temps en família, sí, però bé, passant-lo, passant-ho bé, passejant, fent activitats i no abocades al consumisme, però bueno... Sí, clar, suposo que la gent busca coses que siguin inclusives, participatives, fer un viatge, fer una experiència en el teatre, coses d'aquest tipus, sí.
Sí, i a més hi ha coses, bueno, també depèn de les edats, no?, però jo què sé, si els escape rooms, si no sé què, no?, si hi ha fenòmens ara nous, no?, molt sovint que, pues que sí, que efectivament es poden fer en família, no?, i també un cert tornar a tradicions, no?, hi ha bueno, coses que a vegades, jo que sé, és curiós, no? Si mires els jocs de taula i tal, i, no? Que estava avui, no? Jo mirant-los, i el que si el Cluedo, que si el Monopoli, que si no sé què, dius, hòstia, han passat 40 anys i segueixen sent els mateixos, no? També això deu tenir algun tipus de, no?, d'explicació, en base a un factor de fer-ho junts en família i transgeneracionalment, no? És aquest que, bueno, que es veu que se sostenen, no? Jo, al cap i a la fi, no dius...
Però... Jo és que sí. Per experiències en família també m'he anat a... perquè tampoc cal esperar res per... perquè els pares i els reis i els nens decideixin passar temps en família. Jo crec que si és més un tema econòmic és pel, o per l'activitat o per un viatge, o que jo també he anat aquí perquè també depèn de l'edat del fill o filla, el joc de taula, que jo el que crec que és que cada vegada el que s'intenta és que el joc de taula competeixi directament amb la tecnologia.
També.
Jo, per exemple, la meva filla té 14, ja és una altra lliga, ja no és el mateix de 6 i 7 que jugava, és a dir, no calia que demanessis temps en família perquè era l'únic que requeria, pobre nen, i l'únic que demanava, per entendre'ns, però ara potser sí que una partida, i a més m'ha fet gràcia allò de vintage, perquè almenys a casa meva, amb ell, si té com 3 milions de jocs de taula, el que més li agrada, ara amb diferència, és jugar al dòmino. I no sé perquè, segurament perquè ha vist que, o jo li he explicat que el meu pare inclús havia guanyat com tornejos a jugar al dòmino, però és un joc fàcil i quan li pilla el truco i dius mira que és fàcil jugar al dòmino i ens podem estar ell i jo però una hora tranquil·lament jugant al dòmino amb un nen de 14 anys que avui no és gaire fàcil. Jo crec que és més competició directa cap a la tecnologia en aquest cas, més petit jo crec que és més experiències d'activitats fora de casa.
Eulàlia, el tema de joguines sexistes, no? Que ara ho comentàvem, que sí que és veritat doncs, que s'ha fet aquesta prohibició, però que encara està molt instaurat, no?, en la societat.
Sí, clar, al final hi ha una part que genera a través de marcs mentals i imaginari, no? I per tant hi ha un primer canvi que s'ha fet ara a nivell normatiu, però ara el que costa més canviar és precisament l'imaginari de la gent i que els nens, doncs en molts casos, veuen de referents que han tingut al llarg de diverses, no?, de diversos anys i per tant segueixen demanant una mica el mateix tipus de joguines, no? Crec que tot plegat va canviant, però va canviant molt, molt a poc i jo, a part del viatge de gènere que poguéssim veure en les joguines, jo també crec que hi ha una cara B del Nadal, no?, que de vegades també ens n'oblidem. Vull dir que, per una banda, jo soc una persona que m'encanta el Nadal, m'encanta la màgia del Nadal, m'encanta el Nadal en família, però també és veritat que hi ha una gent que no es pot permetre tenir un Nadal ni de qualitat, o de vegades no acompanyat, no?, o de vegades les diferències de classe al nivell socioeconòmic també fa que els reis doncs acabin sent pràcticament una cosa traumàtica per les famílies, no? I jo crec que de vegades també aquests dies estem tan emocionats els que ens ho podem permetre que perdem una mica de vista aquest privilegi que tenim, no? I també és veritat que jo crec que hi ha una altra cara bé, que potser no és tant qui no s'ho pot permetre, però jo, per exemple, tinc algunes persones de l'entorn que per situacions normalment familiars o etc, el Nadal és un moment de tristesa i de una mica traumàtic, no? Vull dir que gent que ja fa dues setmanes que ja ho veu a venir, no li ve gens de gust, són dies que no sap exactament com solventar totes les situacions familiars que es donen, no? I jo crec que potser vull aquesta taula i jo ho celebro, que som gent que crec que ens agrada molt el Nadal i jo personalment de les que més, no? Però sí que és veritat que de vegades a mi que sí que és que val la pena parar-se a mirar això, tant la gent que no s'ho pot permetre com la gent que pel motiu que sigui doncs no el disfruta gens, no? Perquè al final el Nadal impregna tot el que fem aquests dies, no? Impregna els carrers, llavors és molt difícil separar-te d'aquest sentiment, no? És molt difícil dir, no, jo m'aïllo i no visc el Nadal, no? Perquè és la celebració que està a tots llocs i cada cop més d'hora, no? Per tant, clar, és molt difícil dir jo visc aïllada.
Ara que treus aquest tema és molt interessant perquè aquest matí llegia un reportatge de cada vegada hi ha més gent que s'atreveix a treure's com la careta o deixar d'una banda el postureo i que el Nadal estressa. El Nadal estressa, no. És a dir, tu pots permetre, és a dir, tu pots ser una família més o menys estructurada, més o menys estable econòmicament, més o menys estable emocionalment, però el Nadal, entre que dura moltíssim, que és que has d'ajudar el tió i els reis a comprar i que les persones adultes també treballen i per tant que cada vegada estressa més a més gent o potser torna a ser una, com està tan de moda que tot sigui conseqüència de la pandèmia. No, és que pot ser, perquè ara portàvem dos anys que per motius X les famílies no es reunien totes, i aquest any jo crec que és com el dia després de la pandèmia i que aquest matí llegia aquest reportatge que us volia comentar, que era sí. Que compte, que cada vegada es relaciona més el Nadal amb una punta d'estrès de les persones,
Bueno, el que diu l'Eulàlia és absolutament cert, és a dir, jo crec que ni a vacances d'estiu no hi ha una pressió en ambient. És a dir, aquí es barreja una cosa que per una banda té un punt tradicional, religiós fins i tot, però depèn de qui, però hi ha molta gent que per això la significació religiosa xoca, no? D'alguna manera col·lisiona, no? Mm-hmm. A vegades molta gent només va a la missa del gall,
a la missa del gall,
no?
De la vida, o supas del 24 tant de plegadora perquè hem d'anar a la missa del gall,
no?
Sí, sí.
I després per una altra banda també, i això és prepandèmia, jo crec també de sempre, no? El Nadal sempre ha estat un moment per lo bo i per lo dolent, però per lo dolent, a lo dolent trobem conflictes familiars, coses que afloren, sí. Gent que no se suporta, que
s'adapta. Vaja, no m'esperava que acabaríem amb aquesta visió tan negativa.
No,
escolta, mare, mira, totes les coses.
El cunyado, el cunyado és una figura nadalenca, tan recta com el que ha venit.
Va, abans que s'espatlli més, deixeu-me que fem una pausa. I ara de seguida, ara em direu si us agrada o no, però anirem en directe a l'últim concert de Serrat.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1.
Aquestes festes vine al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espectacular enllumenat de Nadal. I tot sota el mateix sostre modernista. A més, participaràs en la campanya solidària del Nacional a favor de la investigació de malalties infantils. T'esperem al Nacional Barcelona.
A Servei Estació tenim tot el que imagines pel teu Nadal. Sorprèn els teus convidats amb una taula diferent, plena de detalls personalitzats i parament ecològic i reciclable. Regals inèdits, gadgets singulars per sorprendre el teu amic invisible. I per compres superiors a 30 euros, val de descompte del 10% de l'import a gastar en la propera compra. Servei Estació, la botiga de les solucions.
Regal dels nens, fets. Tió, preparat, detall per la tieta, llest. Dinar de Nadal i canelons de Sant Esteve. Tot a punt.
Ja has complert. Ara et toca a tu. T'esperem a Motor Center MM, concessionari oficial de motocicletes Honda a Badalona. Vine a provar les últimes novetats d'Honda i fes-te el millor regal de Nadal. A Badalona, carrer Joaquim Ruira, 1822.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb aquells qui més estimes? Consulta la nostra àmplia proposta gastronòmica durant les festes i la revetlla de cap d'any única amb el so de les campanes del nostre monestir. Ah, i no et perdis l'activitat familiar Operació Reis d'Orient i el nostre espectacular Pessebre Vivent, l'única Catalunya que passa dins d'un monestir. Aquest Nadal regala o regala't Montsant Benet. montsantbenet.com.
Dansa intel·ligent i amb gran sentit de l'humor. Així és Monju, una peça de la coreògrafa italiana Silvia Gribaudi que podràs veure del 27 al 30 de desembre al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquestes festes vine al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espectacular enllumenat de Nadal. I tot sota el mateix sostre modernista. A més, participaràs en la campanya solidària del Nacional a favor de la investigació de malalties infantils. T'esperem al Nacional Barcelona.
Josep Maria Pou protagonitza El pare, de Florian Zeller. La història que ha emocionat el món sencer, dirigida per Josep Maria Mestres. El pare, al Teatre Romea, una obra mestra que ha commogut milions d'espectadors. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a regalateatre.cat.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per 3 quarts de 10 de la nit. Després us ho preguntaré, si us agrada o no, Serrat, però a aquesta hora està en marxa l'últim, ara sí, l'últim concert de Joan Manel Serrat al Palau Sant Jordi.
Pare, digueu-me què li hem fet al bosc.
Després de gairebé 60 anys de carrera, el cantautor del Poble Sec que s'acomiada dels escenaris, avui sí, amb l'últim d'aquests 3 concerts que ha fet aquesta setmana, i seguint aquest últim concert hi ha la Maria Cusó. Maria, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Maria, hi ha hagut algun canvi respecte als altres concerts d'aquests dies, o saps si s'espera que hi hagi alguna sorpresa especial?
Mira, hi ha dos canvis, et diria jo. Un bàsic, que és el públic, perquè l'emoció que s'està vivint avui al Sant Jordi és molt superior a la dels altres dos concerts que ha fet a Barcelona, que ja era molta, però avui realment jo crec que la gent és molt conscient que és l'últim i el públic està entregadíssim, està cantant, està aplaudint, i realment és molt maco de veure. Jo crec que això Serrat ho està veient, i també la seva interpretació té un regust diferent de les altres que ha estat fent. Respecte al repertori, està fent bàsicament el mateix repertori que aquests últims dies, però sí que ha fet algun petit canvi. Per exemple, ha sonat Pueblo Blanco, que els altres dies no havia sonat en el que portem de concert. Per tant, això ens fa preveure que alguna altra cançó nova potser es cola en el repertori.
Ha començat puntual, Maria, aquest concert?
Ha començat més puntual que el de dimecres, que és quan també vam estar aquí a RAC1, vam estar cobrint-lo. Avui ha començat a 5, o sigui que, per tant, bastant puntual. Recordem que dimecres va començar està pràcticament 20 minuts tard, o sigui que sí, relativament puntual.
I quan dura més o menys el concert? Tu que ja hi vas anar dimecres també.
Mira, crec que té previstes fer unes 24 cançons, per tant això vol dir que serà un concert llarg de més de 2 hores. A més, hem de comptar que entre cançó i cançó va comentant, va parlant amb el públic, per tant jo crec que avui també s'ho prendrà, em dona la sensació, per com l'estem veient a l'escenari, que se'l prendrà amb una mica més de tranquil·litat, no? Ell també vol degustar aquest últim concert, aquest últim moment dels escenaris, i jo crec que més de 2 hores s'allargarà.
I alguna col·laboració especial, algú que està previst que pugi amb ell a l'escenari, o serà en solitari?
No, crec que en principi no, o sigui, no ens han dit el contrari, sembla que seguirà la línia que ha seguit amb tota aquesta gira, que és ell amb el públic. Sí que és veritat que va acompanyat de 7 músics extraordinaris que els presenta, que va jugant amb ells, però la idea és que ells es pugui acomiadar i no convidar ningú a l'escenari.
Maria, no sé si avui, i sobretot aquests últims 3 concerts, el públic se sap les cançons, si és d'aquell públic fidel que les va cantant totes.
Mira, t'he de dir que es dona una situació estranya, no?, que és un públic més que fidel, és a dir, hem parlat, ja vam parlar-hi dimecres, avui també ja hem estat parlant amb la gent que ve aquí, també els hi veus a les cares. És gent que, jo diria que Serrat ha estat la banda sonora de la seva vida, i per tant que l'emoció és molt gran, perquè se les coneixen totes. De fet, els hi preguntem, no?, escolta, quina cançó creus que no pot faltar? I tots et diuen les seves, i te'n diuen moltes, perquè diuen és impossible escollir-ne una. Però en canvi, quan estan aquí asseguts, no sé si és per la transcendència del moment, també pel perfil, no?, per la generació que és, però no són excessivament proclius a cantar. És a dir, avui, per exemple, si crec que ho esteu sentint de fons, sí, estan aplaudint tot el que està fent. És a dir, hi ha aquesta màgia molt xula, però no s'ha donat a cap moment de dir, ostres, cantem a cor que vols una cançó, excepte, això sí, Paraules d'amor. En Paraules d'amor aquí la gent ja es deixa estar de manies i canta aquesta cançó, que és un himne ja.
Maria, ja et deixo perquè vull que també puguis estar pendent del concert, però et volia preguntar, abans d'acomiadar-te, creus, és un adéu definitiu de Serrat, o pot ser que d'aquí uns anys reaparegui amb algun concert puntual o algun acte solidari, pel que ha anat dient ell també?
Clar, és d'aquelles coses que fan de mal dir, sobretot per l'experiència, no?, que tenim grans conjunts de casa nostra que diuen que s'acomiana i després tornen i retornen, no?, és a dir, més d'una vegada. Però pel que ha estat dient, i avui, per exemple, que només començar el concert, ens ha dit: m'he acomiadat solemnament per voluntat pròpia. És a dir, jo crec que ell té molt pensat, que realment s'ha estimat molt la música, ha fet una carrera molt llarga, que ara encara pot acomiadar-se dignament, i que potser, recordem que aquesta mateixa setmana farà 79 anys, és a dir, que l'edat potser juga una mica en contra seu pel que fa a les cordes vocals, a poder aguantar 2 hores dalt d'un escenari. A mi m'ha la sensació que realment ell vol tancar-ho i tancar-ho bé. Ara, d'aquí el que dius tu, potser algun dia fer una actuació esporàdica o una cançó per fins solidaris sempre podria ser, però jo crec que se'm faria raro imaginar que torni a fer una gira o que faci un retorn sobtat als escenaris.
Doncs veurem. Gràcies, Maria, que acabis de gaudir d'aquest concert.
Que vagi bé.
Una abraçada, bona nit. No sé si aquí a la taula sou fans o no de Serrat, o si heu anat algun dels dos previs abans d'avui. Ningú,
Jo tinc una anècdota amb el Serrat.
Ai, a veure.
Tinc una neboda que ja està treballant d'hostès aquí. I quan va dir als seus pares que treballaria d'hostès en un concert, clar, els pares es van preocupar perquè té 18 anys, però la rebuda els va tranquil·litzar dient, tranquils, que és un concert de boelos, d'un tal Serrat, d'un tal Serrat. Una mica perquè vegis la distància...
Quants anys té la rebuda?
18 anys. Clar, hi ha una distància generacional tremenda, no?, amb el que és Serrat i amb el que... i amb el que són les noves generacions. No m'ha agradat mai Serrat, no, i no he anat mai a cap concert seu. I no és un prejudici d'edat, perquè vaig veure Leonard Cohen a Barcelona en els últims concerts.
Quina sort.
Sí, un privilegi realment incomparable. Mm-hmm. I per tant, no és un tema d'edat, és que simplement és un estil de música i una manera de cantar que no m'ha agradat mai.
Sí, jo tampoc, tot i que recordo clarament com alguns moments, no? El cas, una carrera tan dilatada, sí, que tens al cap com diferents Serrats, no? Jo tinc un Serrat molt jove, amb tota la polèmica cantant català de l'època, no? L'antifranquisme, mm-hmm, i tal. Després reapareix un de la modernitat, no? Un Serrat ja madur, no? Del 92, per dir-ho d'alguna manera, no? I ara tenim un Serrat gran, no? I és com que... Bueno, també, no? A mi, en un moment, amb Sabina, tal, sí, que també se'n fan grans, no? I aquí sí que depenent, no? De quin d'aquests, doncs algun me l'estimo més, altres no tant, però bueno, o sigui, tampoc sóc jo un gran fan, eh?
Sílvia.
No, tampoc. Serrat,
no tenim cap fan avui, no, eh? No. Bueno, jo, sorprèn, però...
Saps què passa? Que Serrat com a generació no forma part de la meva banda sonora, de la meva època,
clar,
no?
Sí, és el mateix.
Potser som hereus, vull dir, potser és més, almenys en el meu cas, dels meus pares. No és un tipus de música, jo estic com l'Oriol, que em cridi gaire l'atenció. És veritat que ara, més a la meva edat, si trio, m'agrada molt més Lluís Llach, per exemple.
L'altre dia també ho comentàvem, eh? Sí, aquesta, sí, cosa d'haver de triar a vegades
no m'ho he fet fer, però jo ara, per exemple, si ara amb la meva edat triés, triaria més Lluís Llach. Sí que és veritat, jo mira, l'últim, ara ho recordava, l'últim concert que vaig anar, a mi m'agrada molt la Noa, la cantant israeliana, que és molt amiga, íntima amiga del Joan Manuel Serrat, que ara quan has preguntat tu, hi ha alguna sorpresa? M'ha vingut al cap, dic, no pareixerà la Noa, perquè són inseparables.
El concert de, no sé si d'ahir o de dimarts, va ser l'altre,
sí?
Va cantar la cançó que normalment canta amb la Noa, que ara no sé si es diu Escaprichoso Lazar, o ara no sé exactament el títol, la va cantar amb una altra noia, que va sortir, que em sembla que és del seu propi equip, i va sortir a l'escenari a cantar-la amb ella.
Doncs abans de que ens tanquessin per la pandèmia, crec que era el 7 de març del 2020, que ens van tancar el 14, jo vaig anar, bueno, amb el meu marit i el meu fill vam anar al Palau de la Música a veure la Noa i va aparèixer el Serrat. És el meu debut amb un Serrat a l'escenari. Aquí s'ha acabat.
Eulàlia.
No portaré tampoc, cap sorpresa. La veritat és que avui estava pensant quines cançons conec, i en conec poquíssimes. He de dir que m'emociona molt la de... Pare, heu vist el riu, que ja no ratlla, no? Aquesta m'emociona molt, perquè la relaciono molt amb un moment del cau, no? De quan ens intentaven inculcar aquesta molt per la natura, i és una cançó que trobo molt emocionant, i més la trobo molt contemporània i molt de coses que ens passen ara, no? Trobo que... Però després la resta reconec que... Més enllà de paraules d'amor, però que no. La resta no, i una mica em passa això, no? Jo crec que a casa, si triaven entre els Rollings i els Beatles, a casa eren molt de Beatles, i entre Llach i Serrat també és veritat que més Llach, però tampoc tinc grans referències, d'ell, també segurament és regeneracional, diguéssim.
Sí, però Serrat és més Rolling, no?
Diguéssim que soc més de Rosalía que de Serrat. Ara, una cosa que...
Home, bueno, jo he dit, si em fan triar, diré, hombre, és que és la meva època.
No, generacionalment hi ha tipus de música, però és veritat que hi ha una cosa que sí que m'indigna, que és que jo crec que els concerts s'ha d'anar a cantar. O sigui, sí, jo no vaig a concerts on no pugui cantar. A mi m'encanta cantar els concerts.
Sí, que
és un moment
del públic de Serrat, el majoritari, és una mica més gran, i jo crec que el tema de la vergonya el tenen.
Vaja.
Crec.
No m'esperava ser en aquesta taula l'única que ha anat a un concert de Serrat, i que
si
ser la més
així,
fan de Serrat de tots, eh?
Bueno, però jo vaig anar al de Sau.
No, perquè mira, jo per època, doncs els meus pares sí que són força fans de Serrat, i sí que la meva infància, doncs anar al cotxe, eren escoltant una cinta primer, sí, i després un CD de Serrat, vull dir que sí, que de cançons de Serrat m'han ser forces, i també havia anat de petita, doncs això, algun concert amb els meus pares de Serrat. En fi, va, una última pausa i tancarem ja la tertúlia d'avui del No Sé.
Si jo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Y RAC1.
Celebra Cap d'Any a l'Hotel de Barcelona Edition.
Sopa amb copa de benvinguda i música en directe al restaurant de cuina de mercat Barberaz, a la terrassa panoràmica de Ruf o al sofisticat club-restaurant Cabaret.
Comença el 2023 amb una festa de Cap d'Any única amb DJ.
El dia 1 de gener, brunch d'any nou revitalitzant a The Ruf, amb vistes incomparables al Born. Reserves al 936-263-330.
Cru de Navajas, l'últim Mecano, l'original. L'espectacle del moment ja és aquí, a la cúpula de les Arenes de Barcelona. Música en directe, pantalles espectaculars, cantants i ballarins en el reconeixement més brutal a Mecano. Aquestes festes regala Cru de Navajas. Compra les teves entrades a crudenavajasmusical.com i taquilla del teatre.
Aquest Nadal vine a Badalona i descobreix un món màgic. Passeja't pel campament dels Reis d'Orient al Parc de Can Soleil i de Cal Arnús i per la nostra fàbrica de joguines i tornemis a l'antic escorxador. A més, visita les fires nadalenques arreu de la ciutat. Aquest Nadal, si vens a Badalona, la màgia t'acompanyarà. Més informació a badalona.cat. Ajuntament de Badalona.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal.
Reviu la màgia de Star Wars, Superman, ET i moltes més el diumenge 8 de gener al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
Aquestes festes vine al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espectacular enllumenat de Nadal. I tot sota el mateix sostre modernista. A més, participaràs en la campanya solidària del Nacional a favor de la investigació de malalties infantils. T'esperem al Nacional Barcelona.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
4 minuts per les 10 de la nit, acabem de seguida, però deixeu-me que acabi aquests últims 4 minuts abans de tancar aquesta última tertúlia del 9C abans de Nadal, preguntant-vos precisament per què fareu aquests dies, si sou de celebrar el Nadal amb molta colla, amb poca gent, si convideu a casa, si aneu tots els dies a casa de la resta. Oriol, com ho feu?
Bueno, jo encara no he de cuina.
Això encara no t'ha tocat,
m'arribarà,
eh?
Però de moment encara no he de cuinar. No, fem...
Som tip, molta colla?
Sí, bueno, jo, la família de la meva dona som molta més gent, perquè són 5 germans, a la meva no són tant, perquè som 3, Però sí, si ens ajuntem, doncs...
I teniu ben repartits els dies, eh? Això definit d'uns dies a casa d'uns, uns dies a casa dels altres, que això sempre porta discussions.
Sí, no, ho tenim pautat cada any i no hi ha discussió possible. Per Nadal toca un lloc, per Sant Esteve toca un altre, i per Reis vas alternant, i ja està. I per Cap d'Any, escolta, casco a casa seva, i Déu la de tots.
Mira, això és el millor, eh? Tenir pactades aquestes coses i entendre's. Raimundo, no sé si tu ho tens tan fàcil o una mica més complicat.
O sigui, jo per part meva ens adaptem. A més, aquest any tinc a la meva mare, que acaba de Galícia, i, bueno, i ens afegim, no?, a la família catalana, bueno, catalana, catalanos, russos, israel, francesa, no sé quantos, perquè som així molt, molt multinacionals, però sí, no, anem un grup gran, eh?
Molta gent.
15, 20, potser, una cosa així, o més. Sí, això pel 24, el 25 ja baixem el número. Més en família és més nadalenc.
I després Reis també repartiu?
Els Reis de tota la vida, a casa amb els nens, dos nens petits, la cabalgada, això és obligat, i ja la família... Ahir sí que els avis s'adapten. Però bé, no he tingut mai cap problema de conciliació familiar en aquest cas, no?
Sílvia.
Igual, jo com l'Oriol, tu i jo, amb el Nadal pessebre, a arbre...
És que jo som animes bessones. Menys amb la política som animes bessones.
No, hem dit que
no. Per això avui no hem parlat de política, perquè ve Nadal.
Però és veritat, nosaltres també ho tenim molt, molt pactat, però de sempre, però no pactat per obligació, sinó es va donar així, i així s'ha quedat. 24 al vespre amb una a casa meva dels meus pares, però perquè a més coincideix que és l'aniversari de la meva mare, i Nadal a casa d'una família, Sant Esteve a casa de l'altra.
Sempre així, eh? Sempre a casa de la mateixa família, sí. Sant Esteve a casa de l'altra.
24 vespre i 25, com si no ens haguéssim vist a casa dels meus pares. Una cosa, 26 a casa de la família dels meus sogres i de la família del meu marit. Després, Reis, passem per les dues coses, a dues cases a recollir joguines i ja està. I Cap d'Any, cadascú a casa seva, plans alternatius.
Eulàlia. Jo, com l'Oriol, encara no em toca cuinar, cosa que agraeixo. És una cosa que em fa pànic al moment en què també perquè voldrà dir que potser ja no hi ha la gent que cuina ara, no? Però sí que és veritat que aquest Nadal sempre fem el mateix, amb la família materna el dia de Nadal i amb la família paterna el dia de Sant Esteve. És veritat que aquest any serà un any especial perquè no hi ha la meva àvia per primer cop, i això, bueno, hem aconseguit de moment tornar-nos a veure tots els cosins, per tant, nosaltres som bastanta família, som una vintena per cada banda, però hi ha afegits, no?, que deia la meva àvia, i afegits, cosins i afegits, que són les parelles, però sí, i la veritat és que nosaltres a casa meva tenim una tradició bastant xula per Cap d'Any, que m'agrada molt explicar, que és que nosaltres fem fondue i raclet, sempre.
Ah,
és l'únic dia a l'any.
El dia de Nadal. El dia
de Cap d'Any.
Ah,
de Cap d'Any.
El dia de Cap d'Any. M'havia espantat,
No, no, el dia de Cap d'Any, que fem fondue i raclet. I a més aquest any venen els meus nebots i em fa molta il·lusió, la veritat. És divertit, perquè és com que és una nit que comences a sopar i es fa llarg, de vegades, el gap aquest, el forat entre el del sopar i fer el raïm. Llavors amb la fondue i la raclet, com que tot és més lent, vas fent tranquil·lament i s'acosten molt ràpid les campanades. I també té un punt de màgia i un punt de tradició que fa més de 15 o 20 anys que fem.
Mira,
o sigui,
doncs,
que,
si algú necessita idees noves per la nit de Cap d'Any, ja ho sap.
Una casa on anava.
Bueno, i la nit de Reis a Igualada, i convido tothom a venir a Igualada. Però
és que demà que estem a prop, eh?
Per això, Sílvia, has de venir. És que Igualada és la millor cavalcada.
En fi, Eulàlia, Sílvia, Oriol i Raimundo, veig que ho teniu tot molt ben estructurat, per tant, cap problema, que no tingueu cap conflicte aquestes festes de Nadal, i que quan ens retrobem, doncs ens podeu explicar lo bé que us heu passat aquest dia. En fi, bones festes a tots, que vagin molt bé, i ens retrobem d'aquí uns dies.
Bones festes.
Passa gairebé un minut de les 10 de la nit, el que fem a aquesta hora, com sempre, és actualitzar la informació. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que Joan Manel Serrat està fent l'últim concert de la seva carrera al Palau Sant Jordi. Després de 60 anys, el noi del Poble Sec tanca la trajectòria amb l'últim dels tres concerts que ha fet aquesta setmana a Barcelona.
Anem cap al Palau Sant Jordi. Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Nit d'emocions aquí al Palau Sant Jordi en el comiat definitiu de Joan Manel Serrat. Aquest mite de la música catalana i internacional s'acomiada definitivament dels escenaris en el tercer dels concerts que té programats a la ciutat de Barcelona. Una nit marcada per l'emoció que ha començat de la mateixa manera que han fet els dos altres concerts que ha fet a la ciutat, amb la cançó Temps era temps, i que per ara ja ha deixat temes tan emblemàtics com Cançó de Bressol, Seria fantàstic o Me'n vaig a peu. Una nit on, recordem, també hi són presents membres del govern espanyol, el president Pedro Sánchez, el ministre de Cultura Miquel Iceta, també membres de la Generalitat, la consellera de Cultura Natàlia Garriga i altres autoritats, per demostrar que la d'avui és una nit històrica, un comiat, però que Serrat ha deixat clar que vol que sigui d'alegria.
Gràcies, Maria. I d'altra banda, les empreses que noten com la campanya de Nadal d'aquest any s'ha endarrerit més que mai.
Ara com ara, el que té més demanda són experiències, passar temps amb la família, i un dels elements que es té més en compte a l'hora de comprar és que el producte sigui sostenible. Ho ha explicat el nou ser la directora de Kids Cluster, una organització de més de 80 empreses del sector infantil i familiar. Ana López diu que les compres d'aquest any van més tard que mai.
Aquest any veiem aquest endarreriment en general en aquest consum, no? Segurament provocat per aquesta inflació i també per aquest efecte de Black Friday i de Cyber Monday, no? Que altera una mica aquestes compres, no?, com habitualment les feien, no? Estan impactant cada cop més en els nostres hàbits i, per tant, alteren aquest consum o aquests hàbits.
I també es porten els regals vintage, figures d'acció, productes vinculats a sagues i pel·lícules o al futbol. El 25% de la quota d'aquest mercat són joguines adreçades al públic adult.
D'altra banda, ho hem explicat abans, també metges i professors que faran vaga d'aquí a un mes, el 25 i el 26 de gener.
Doble aturada convocada. Per una banda, el sindicat majoritari d'educació, USTEC, que ha convocat una vaga que afectarà tots els centres educatius de primària i secundària, denuncien que el departament no ha portat una proposta significativa a les negociacions. La vaga de mestres coincidirà amb la de metges. La protesta fa un mes que es va anunciar, però avui Metges de Catalunya l'ha registrat formalment. Això tot i que la resta de sindicats del sector han signat un preacord amb Salut i les patronals per apujar sous i el preu de les guàrdies a la sanitat concertada.
I atenció a París, perquè hi ha protestes violentes després del tiroteig que ha deixat tres activistes kurds morts.
L'atac ha provocat aldarulls a la zona on aquest migdia un home ha matat tres persones i n'ha ferit tres més. La fiscalia apunta a motivacions racistes. L'estan investigant per assassinat, homicidi voluntari i violència greujada. L'atacant també ha disparat dins d'una perruqueria i d'un restaurant. A banda dels tres morts, un dels ferits està en estat crític. L'alcaldessa de la ciutat, Anna Hidalgo, ha demanat respecte per la població kurda a través d'una piulada.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Dani Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit.
Què teniu avui, t'ho diràs?
Estarem pendents del desenllaç del partit d'Eurolliga, que tenim ara mateix en marxa. Està jugant el Barça a la pista del València. Falten 10 minuts. Guanya el València de 3, 62-59. A més, també, de la decisió del TAT, que no ha escoltat el Barça, no ha acceptat la cautelar. Lewandowski seguirà 3 partits sancionats. El primer ja en el derbi de l'últim dia de l'any. Evidentment, repassarem el sorteig de Copa del Rei. Serem a Anglaterra per parlar del Boxing Day. I farem una mena de tió esportiu,
què
alguna
dius?
Cosa així.
Què
sí. A veure què surt.
Una
mira,
pista?
Doncs hem pensat que ens agradaria que cagués el tió als equips catalans, a l'esport català.
Però estàs parlant d'aquest tió que tenim aquí sobre
Espero
la taula?
Espero que sigui una mica més gran, si no ens sap greu, perquè aquest segur que caga moltes coses, però vaja, una miqueta més ambiciosos.
Gràcies, Dani, us escoltem a 2:15. Fins
molt bé,
ara.
Bona nit.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit,
bona
de, nou.
Nit de nou.
Els propers dies, que ja ens has dit que podem tornar a passar d'aquests 20 graus, eh?
Sí, potser no arriba als 23-24, com hem tingut avui en alguns sectors, sobretot de la costa central o especialment de la costa daurada, però bé, 20, 18, 20, 21 graus els podem tenir en molts sectors de Catalunya, especialment costa i prelitoral. De fet, diumenge, el dia de Nadal, vaja, a les comarques de Girona, amb vent de sud-oest, encara l'ambient pot ser una mica més suau que avui o que no pas demà. Nits poc fredes, de fet, ara mateix encara tenim algunes temperatures de 17-18 graus, a les 10:05 en algunes zones, això, de la costa central, de la costa daurada, més fred en d'altres comarques, però bé, nits no especialment hivernals, i una excepció de dia la trobarem cap al Pla de Lleida, on la diferència avui, demà, diumenge, per Sant Esteve també, podem tenir algunes boires una mica tossudes que les zones més baixes de Ponent doncs, facin que allà l'ambient es mantingui fred tot el dia, també com ha passat avui o com ha passat ahir cap a la Conca de Tremp. En conjunt, més enllà de les boires i núvols baixos matinals, temps assolellat, per exemple, per anar a fer muntanya doncs, amb sol i amb poc fred també en zones en cotes altes.
Perfecte, Abel, que tinguis unes bones festes, eh?
Bon Nadal i bones
Vinga,
festes.
Una abraçada.
Vagi bé.
Ara passen gairebé 6 minuts de les 10 de la nit. Farem una pausa i tornarem acabant amb música. Com sempre, els divendres ho fem amb el Jordi Garrigós. Ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Saps qui mengen els rens màgics que volen? Sigui el que sigui, espero que sigui tan bo com tot el que mengem a casa meva per Nadal.
Al Club del Gourmet i al supermercat del Corte Inglés trobaràs els productes més especials per a gaudir d'aquestes festes. Descarrega't la nostra app i gaudeix del servei de tarifa plana d'enviaments al Corte Inglés Plus. És màgia, és Nadal, és el Corte Inglés.
51.244, 1.250.000 euros.
Has jugat?
jugat a la loteria de Nadal? Saps que hi ha 13.334 números premiats? En són molts i un d'ells podria ser el teu. No t'oblidis de la sort. Entra a lavanguardia.com i comprova els teus dècims.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
En Carles i la B, els del segon A, són de Naturgy, com en Mario i la Paula, i l'Hugo també. Aquest hivern tots els volen canviar la tarifa regulada de gas i a Naturgy els volem ajudar. Per això ara tots els nostres clients podran passar la tarifa regulada de gas amb un sol clic. Sense trucades, sense interrupcions en el servei i sense preocupacions. A Naturgy ens ocupem de tot per tal que els nostres clients sempre tinguin el millor preu. Informa't a naturgy.es/turunclic. I és que a Naturgy t'ho posem una mica més fàcil.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Vols visitar l'exposició Hi havia una vegada, de la mà de la Caputxeta Vermella, el llop o Pinotxo? Vols participar en les divertides activitats familiars que hem preparat per a nens i nenes de totes les edats? Vine al Museu de Ciències Naturals al Parc del Fòrum i passa un Nadal bestial!
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Les 10 i 10 de la nit. Jordi Garrigós, què tal? Com estàs?
Bona nit.
Tenia moltes ganes, avui d'acabar amb una mica de música, ja. Una setmana intensa. Hem començat amb música aquest matí al Palau de la Música.
Has començat tu amb música.
Sí, bueno, tota la ràdio i els oients de...
Que jo no sabia que havies cantat al Palau de la Música aquest matí.
Qui diu cantat, diu... Bueno, fer una mica el que s'ha pogut. Molt bé. Però sí, em ve molt de gust avui acabar, perquè crec que farem una mica de resum, sí, no?, musical, sí, d'aquest
any. Les notes del curs. En realitat...
Quins nervis.
Sí. Ui, la setmana passada vam fer les Nadales, quan igual les haurien d'haver fet avui.
I
la setmana que ve és Cap d'Any, doncs no, avui
fem el que volem.
Exacte. Anem a fer les notícies més rellevants en qüestions musicals catalanes d'aquest 2022. Sabates d'esport, perquè he triat el lloc on
aquest Ulls com piscines de, dels pets, no? Que és un dels discos que hem tingut aquest 2022, no, Jordi?
Sí, és com que estem tan acostumats a que hi siguin que no ho tenia ni apuntat com a notícia. El 2022,
és veritat.
No? Sí. És un any en què els pets han tornat a fer un disc i jo, novetat, com sempre, des de fa 30 anys, han fet un disc que està molt bé. Sempre nombrem a Manel, no? I Antonia Font com les dues grans bandes d'aquest segle, ens surten com de, com de carrerilla pel que fa a pop català, però els pets, com a mínim, els miren a la cara en quant a català, que el que passa és que són com d'una altra generació, però van passant els anys i ells van fent discos. Aquest és 1963, el disc que han tret aquest any, que és l'any que van néixer els tres components del grup i que té tots els elements marcada. Ells tenen una... No, unes característiques.
Fort, que l'any que ve tots tres facin 60 anys.
60 anys.
Bueno, no ho puc crec.
Forma. Ja m'agradaria a mi estar...
Em costa d'assimilar, saps?
Sí, perquè són com que sempre han estat allà,
sí,
no?
Sí, que penses, no, s'han quedat amb 45, s'han quedat estancats, no? I en faran 60
però,
aquest any.
Però és molt xulo, perquè a més si els compares... Bé, clar, no hi ha gaires grups que hagin aguantat els anys que han aguantat ells, però ells realment han fet una evolució molt important de quan van començar. Ara ja fa... ben bé 20 anys, que fan més o menys sempre el mateix, no? Que són aquestes tornades superboniques, aquestes guitarres brillants, aquestes produccions molt detallistes i les melodies superenganxoses. I el que els fa més especials, jo crec que són aquestes lletres, no? Que fa el Lluís Gavaldà, que explica molt bé els sentiments a dins de històries molt quotidianes, a dins d'històries molt petites.
És especialista, no? Sí, Gavaldà en
aquestes descriu, històries. Sí, ell descriu molt bé aquestes coses. Els Pets no són l'únic grup clàssic, com si diguéssim, o consagrat, o molt consagrat, que ha tret disc aquest any. Han tornat els Mishima, que han estat 5 anys sense publicar noves cançons, i han fet l'Aigua Clara, que és un disc que potser no els portarà molts nous fans, però que és molt honest amb el que sempre han fet.
Ja els té fets, no?, pràcticament, els fans, Mishima.
Sí, ells no, jo crec que no es trenquen gens el cap, vull dir, ells fan les cançons pop que feien fa 10 anys, i ho fan pràcticament idèntic. Seguint amb el continuisme, hi ha els Ses Entranyes, estic fent una mica de repàs de discos,
sí.
Hi ha els Ses Entranyes, que és el disc que té el Xavi Manester, que és un tipus que ho fa tot bé, fa neca de ràbia el Xavi Manester, que ho fa tot bé, toca la guitarra, canta com els Àngels, toca la guitarra molt bé, canta com els Àngels, fa cançons molt bones, vesteix molt bé, és molt estilós el tio, no? Fa com no? I també...
Fa ràbia.
Sí, i llavors hi ha una cara bé també, que són alguns grups importants que ho deixen o que com a mínim paren un temps. El Ferran Palau va aturar l'altre dia la gira de Kevin del seu últim disc.
Que
van
anar com molt seguint, no?, els dos últims discos.
Sí,
jo tinc la sensació que va sortir un i gairebé l'havia escoltat sense i ja va sortir el següent.
Sí, els dos grups que ho deixen són que paren indefinidament, com a mínim el Petit Acadaril para indefinidament, el Ferran Palau no ho ha explicat tant. Són dos grups que han estat 5 anys tocant moltíssim.
Que en Joan Pons també portava un ritme de discos, no? Que,
sí,
que eren molt seguits, sobretot em sembla que els últims 3...
Sí, amb 3-4 anys.
Però és que era molt seguit.
Clar, això a nivell creatiu entenc que és que pesa, i bueno, han tocat molt, i ara doncs, han decidit aquest any, 2022, però vaja, anem amb el que per mi són les 7 notícies que marquen la música catalana d'aquest any. Com sempre he fet amb el meu criteri, vull dir, hi ha molta més teca de la que explicaré avui, però això és el que jo destaco. I anem per la primera, que és la cada cop més evident arribada d'una nova generació.
Vinga, va.
Sempre hi ha noves generacions de gent fent coses, això és com molt boomer, no? Algú gran dient la nova generació que arriba... Vull dir que és com molt reiteratiu estar parlant contínuament de noves fornades, però jo diria que ara mateix sí que és veritat que hi ha una gent sent pionera en portar les tendències del pop anglosaxó al català. I això sí que passa més de tant en tant. A què em refereixo exactament? A que estan apareixent grups i noms i solistes que estan sabent introduir elements... més típics de la música urbana el pop més clàssic, com si diguéssim. Ho estan fent amb naturalitat i ho estan fent en català. No són ni grups de música urbana, ni són grups de guitarres, com els hem conegut sempre. Per dir-ho d'alguna manera, és entenible. Són joves, són molt gent molt jove, que són tan fans del Manel, no?, com a grup, com a referent històric, com de la Batgial, que és el que escolten ara, i tot fet molt casual.
Mira, trobo que està molt ben definit.
No? Vull dir, sí. I tot fet molt més de l'habitació, molt més des de l'habitació de casa seva que des d'un local o un estudi professional.
Crec que no hem dit el nom encara.
No, era la Julieta, que aquest any ha tret el segon disc,
sí,
i que és l'autora d'aquesta cançó que escoltàvem, però també hi ha el Xico o hi ha l'Airoc, són propostes de música moderna, d'avui, i d'en català, i que són tots penya molt jove. I d'aquí hi ha una altra noia molt jove, que per mi és un geni, per mi és el gran nom femení d'aquest any, i que ens serveix per la segona gran notícia de 2022, que he titulat Visca Mallorca, escoltem Maria Jaume. Música mallorquina segueix en plena forma. Jo no acabo d'entendre que els hi donen aquesta gent amb d'esmorzar, però Mallorca segueix sent per mi el lloc on s'estan fent millors discos del país. Haig de dir, ho he apuntat aquí, jo vaig viure amb un mallorquí, sí que sé que els hi donen. Vaig viure amb un músic mallorquí i cada nit menjava una mena d'entrepà, de pa, no sucat amb tomàquet, sinó amb trossos de tomàquet a sobre,
sí,
i pernil i formatge. I quan dic cada dia, vull dir 365 dies.
Cada dia?
Cada dia menjava així.
Però potser era una excepció, el teu company de pis.
No, potser és aquesta la fórmula. No?
Tu ho has provat o no?
No, jo no vaig menjar mai.
Mai, eh?
No, vaig fer sopar normal. Però potser és aquesta la fórmula màgica que fa que els surtin discos tan xulos i que tenen aquesta capacitat, no?, de fer cançons que naveguen entre el costumisme, el surrealisme... Mm-hmm. Aquest any hi ha tres noms especialment destacats sortits de Mallorca, Voltes i Voltes, a Maria Jaume, que era aquesta cançó que escoltàvem, per mi és el millor disc de pop d'aquest any en català. La Maria Hein, que va treure disc l'any passat, però que ha estat aquest any quan ha realment explotat, i Dies de 13, el cinquè disc dels de Sousa, que vam parlar aquí, que és una versió jove i moderna d'Antònia Font, i aquí ens tornem a aturar, i del nom Antònia Font, que també és un dels noms de 2022. Estraboscòpica és el disc de retorn d'Antònia Font, el primer de la banda en 10 anys, i aquest 2022 s'ha recordat per la seva tornada als escenaris amb aquesta gira de 5 concerts. Jo d'aquests 5 concerts em vaig veure 3.
De 5? Ah, comptes el de
Sant Cugat. Van fer un assaig en públic
a Sant Cugat,
Primavera Sound i Barcelona.
I jo vaig anar a Mallorca també, a veure els Inca.
També.
Sí, sí, sí.
Home, jo, això dona més punts, eh? Dona més punts que el Primavera.
Vam fer el de València, no? El del Sant Jordi, el del Primavera.
Sí. I van fer una cosa que va estar molt bé, que és que van escollir a taroners tots mallorquins.
Sí.
El Miquel Serra, la Maria Jaume i de Sousa.
Sí, sí.
Que va estar molt xulo. El retorn d'Antoni de Font està molt bé i el volia destacar. Però la tercera notícia de l'any és que hi ha gent fent cançons de tota la vida. Vull dir que no només sí. Hi ha l'urban, no només hi ha la cosa moderna, hi ha les formacions de sempre, en guitarres, fent cançons, i que aquest 2022 s'han acabat de consolidar. Uns, per exemple, són molt evidents, és la Ludwig Band. N'hem parlat bastantes vegades
sí.
En aquesta secció.
Són molt divertits.
Sí, han culminat l'any de vida del seu primer disc, que va entrar l'any passat, amb un concert a l'Apolo, fa 3 o 4 setmanes, uh-huh. Amb localitats exaurides. Ara els hi ve el repte del segon disc.
Aquella ja... por, no?
Sí, sí. Clar, ells són un grup que han apostat molt per una línia musical que mira molt al passat, als anys 70 i tal. Vull dir que serà molt interessant.
Fins i tot l'estètica, no? També.
Sí,
que...
sí, sí. Vull dir, ells estan molt anclats en això i a mi em serà molt interessant veure cap on aniran. I un cas semblant a Ludwig Band, són el grup que escoltarem ara, que també van planar un Apolo, són el Ginestar.
Per les tenebres era incòmode el coixí, el giraves volta i volta intentant desfer el
nen. Més grups de guitarres d'aquest 2022 que els hi ha anat bé, els Fetus, de la Bisbal, la Neu Escampa i el Pol Batlle, que ha tret un disc i un senzill amb la Rita Payés que ha funcionat molt bé, però crec que si, quan parlàvem al principi de posar notes, si ens haguéssim de basar en aquest... en aquesta vara de mesura que et diré ara, sí. Ha sigut un any increïble. Val?
Quina? És, val. A veure.
És la primera vegada des de 1990, que és quan es construeix el Palau Sant Jordi, que el pavelló es plena 3 vegades en un mateix any amb música íntegrament, amb propostes íntegrament en català. Això és fer un salt de qualitat important, perquè fins fa poc semblava que la música en català estava destinada a recintes on hi cabien 5.000, 6.000 persones, penso en el Poble Espanyol, el sí. Sant Jordi Club. Aquest any s'ha fet un canvi de divisió, s'ha apostat per anar a lo grande, com es diu en castellà, i ha sortit bé. Vull dir que després d'aquest any, jo crec que un grup ja es pot plantejar anar a tocar al Sant Jordi sense por. La prova és que realment als festivals hi van 10.000, 15.000 persones i omplen grups d'aquí, vull dir, mm-hmm. hi ha molts festivals que...
Llàstima de l'acústica del Sant Jordi, eh?
Sí, bueno...
Aquest és un problema
depèn
que...
Depèn del dia. El repassem, hi ha hagut l'Antoni de Font, que parlàvem abans, sí. A mitjans d'octubre, el de Sopa de Cabra, que el van emplenar... És que realment ha sigut en 3 mesos. El Sopa de Cabra el van emplenar el 26 de novembre, la gira del Ben Endins, i la tercera fa 4 dies, el que sí que jo crec que és el grup que està més en forma ara mateix als Països Catalans, que és Zo.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un
I parlant de tornar al Sant Jordi, s'ha tornat un costum molt xula, que és que han tornat les grans gires després de 2 anys de pandèmia, han tornat les grans gires europees. Hem pogut veure a Dua Lipa, hem pogut veure a The Cure, a Lil Nas X, a Bon Iver. Destacar 2 concerts que per mi han estat molt guais. El del C. Tangana, que és, per mi és el millor concert
increïble.
Que s'ha fet. Va ser un concert increïble. Va ser un dels millors concerts que he vist a la meva vida. Un concert que per mi reformula el que és un espectacle en directe. I la patrona, evidentment... La Rosalía, que va fer 2 concerts al Sant Jordi.
Vestida con ese Fendi, bailando plan vela de candy. Así que te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado. No me has olvidado. Solo tú
2022 ha tornat a ser l'any de la Rosalía, no cal dir-ho, que és la primera música catalana que apareix a les llistes.
No sé quantes vegades he escoltat aquest disc sencer, clar, que ja no es fa, això d'escoltar discos sencers.
Haig de dir, bueno, tenia que apuntar a tots els llocs on ha estat a les llistes. La qüestió més important és que s'endú el primer lloc de 2022 a la llista de millors puntuacions. Hi ha una web internacional que mesura les puntuacions de tots els mitjans especialitzats i la Rosalía és el número 1, a part s'han dut 4 Grammys llatins. I una cosa que em fa molta gràcia de Rosalía és que ella esperàvem que fes un disc com molt de reggaeton i molt fiestero tal, i després ha fet una cosa com molt més conceptual, molt més fosca.
I que cada cançó és totalment diferent a l'altra.
Sí, sí, sí.
Ara anirà per aquí. No, pam.
No, no, hi ha de tot, ha col·laborat amb gent molt guai. I bé, doncs el 2022 és l'any de la Rosalía i també és l'any del comiat del Joan del Serrat.
I tant,
s'està...
aquesta hora...
No, no, és que s'està acomiadant.
S'està acomiadant, sí, sí.
Ara mateix, una carrera de 58 anys, el Joan Miquel, el Joan Manuel Serrat. Poca gent trobaria amb carreres tan llargues. No sé si conec algú que hagi treballat tant del mateix.
Pràcticament 60 anys,
Pràcticament 60 anys, un dels grans cantautors de la música catalana. I ara sí, acabem amb l'última notícia. Aquesta ha sigut una setmana dura pels malhomes de la música pop, perquè ha mort el cantant dels Specials, el Terry Hall, també ha mort el Martin Duff dels Feld i el Plan Ice Cream. Però acabem aquest resum superficial de la música catalana 2022 escoltant el Pau Riba, que és una gran pèrdua que hem tingut aquest any.
Ha plogut sobre el meu cap, ha crescut herba molt fresca, he sortit a passejar la testa florida i verda.
Bé, res del que sona avui al pop català s'entén sense ell. El Pau Riba va posar els ciments de la música moderna d'aquest país a partir d'una obra absolutament transcendental i descomunal, que és el Dioptria, de l'any 70. Un disc tan important per la música catalana com ho va ser el Bonhomme Blond del Dylan o el disc blanc dels Beatles per la música anglosaxona. Va ser un referent no només a l'hora de fer cançons, sinó una manera d'entendre la vida i la cultura feta a partir dels marges. Ell es va ensenyar que les coses podien fer d'una altra manera, i un any molt bo, ara que dèiem les notes, doncs és un any molt bo per la música pop en català. La notícia més important, però, és una defunció, perquè Pau Riba és una persona importantíssima.
Doncs acabem amb aquesta notícia, amb aquesta cançó del Pau Riba. Jordi, moltíssimes gràcies. M'ha encantat aquest resum que has fet de l'any.
Gràcies.
I que passis unes molt bones festes.
Igualment.
Ens veiem d'aquí uns dies.
I tant.
El vent m'ha dut grans de blanc.
Doncs nosaltres ens acomiadem aquí, abans però de donar pas al Tu diràs, de què parlarà demà el Bundó, Pep?
Doncs demà entrevistarà la metgessa Magda Campins, experta en epidemiologia, i també parlarà amb Josep Lladós, del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Nosaltres us deixem amb...